Pues nada.
Què fem ara? Continuar, no?
Sí, tots apretem continuar, que donem consentiment que es gravi.
L'Anna, ja està.
Hola, xaus.
Bones.
Hola.
Hola. Hola.
Doncs vaig, ja.
Que, em dones l'entrada?
Sí.
I em dius què em diràs?
Endavant, Salvador. Endavant.
Bon vespre, regidores, regidors, capelladins i capelladines que ens veieu des de casa, senyora interventora, senyora secretària, bon vespre a tothom. Comencem la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Capellades del dia 30 de juny a les 20 hores per sessió telemàtica en videoconferència. A tots els que ens veieu des de casa, dir-vos que durant el ple podeu fer les preguntes a través del canal YouTube i al final del ple, després del plecs i preguntes, us les contestarem. Abans d'anar a començar amb l'ordre del dia específic, us hem de dir que hem d'incloure tres punts nous que passaríem a votació cada un d'ells, que seria el punt 3.1, que és donar compte del decret d'alcaldia de la liquidació de pressupost 2020 de l'Ajuntament de Capellades. I passaríem a votació aquest punt. Vots a favor? Milagros?
Té el micròfon.
Perdó. Queda aprovada per unanimitat l'urgència d'incorporació d'aquest punt a l'ordre del dia.
Vol dir que aquest seria el 3.1.1. El 3.1.2 seria donar compte del decret d'alcaldia de liquidació del pressupost 2020 de l'organisme autònom Museu Molí Paperer. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la incorporació d'aquest punt a l'ordre del dia.
I el 3.1.3 és l'aprovació de la modificació de crèdit 02-2021 de suplement de crèdit extraordinari. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat la incorporació d'aquest punt a l'ordre del dia.
Bé, doncs ara ja passaríem a les actes. Primer de tot, teníem una acta pendent d'unes correccions. Milagros, si vols, que avui aquesta tarda us hem enviat per, o aquest matí per correu, si vols
fer sí, aquesta tarda,
la referència.
Sí, és en el punt del conveni de seguretat viària en el que hem posat en vés de Capellades Mollerussa, perquè s'ha agafat l'acord de model que es va enviar la Direcció General. Ja us ho he enviat per correu, i en principi ja es donaria per corregit aquest error.
I després també hi ha la correcció de l'acte del 28 del 4.
Bueno, però aquesta està dintre de tota l'acte del dia del mes de maig, que és la que es passa...
Val, d'acord. Només hem informat de la correcció i ja donem per assabentat.
Sí.
Molt bé. Doncs ara sí que ja passaríem a l'aprovació de l'acte del ple nou d'aquest any, de 26 del 5. Passaríem al torn de paraula, començant pel portaveu de Ciutadans. Quan vulguis, té la paraula per si té alguna al·legació, algun canvi.
Nada que añadir.
Portaveu del Partit Socialista.
Res a afegir.
A Junts per Capellades.
Cap esmena.
Vila de Capellades, CUP.
Correcte.
Esquerra Republicana.
També correcte.
Molt bé, doncs passem a votació l'acte del ple ordinari del 26 del 5 d'aquest any 2021. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
El primer punt de l'ordre del dia, com ja us vam informar a la Comissió d'Alcaldia i Serveis Tècnics, donem compte al ple dels decrets d'alcaldia del número 331 al 440 de 17 de maig a 15 de juny. El següent punt de l'ordre del dia és, com també ja us vam informar, la Comissió d'Alcaldia i Serveis Tècnics, passem a ple la proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Capellades a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, AMAP. L'AMAP és una associació de municipis i entitats per l'aigua pública que es constitueix el 31 de gener del 2018 i té com a objectiu central la difusió, promoció de la gestió íntegrament pública de l'aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-s'hi. Actualment, a Catalunya, hi ha 3 milions de ciutadans que estan adherits a aquesta associació, que representa un 40% de la població. La MAP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena de capacitat jurídica. Els tres objectius principals de l'associació de MAP és donar suport als ajuntaments que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l'aigua, realitzar accions de difusió, impuls i sensibilització, i el tercer objectiu és fer seguiment i incidir en les polítiques públiques relatives al model de gestió. Com a Ajuntament de Capellades, tots sabem que som gestors de l'aigua pública de la nostra vila. Com a alcalde i en nom del govern actual, creiem que és molt positiu aquesta adhesió a la MAP per tres objectius bàsics com a gestors que som d'aquesta aigua. El primer objectiu és poder compartir coneixement i experiències amb altres entitats que gestionen aigua a nivell municipal. El segon objectiu, gestionar sota criteris d'interès general i de béns comuns. I el tercer objectiu, garantir en tot moment el seu accés universal i assequible a la població. A la documentació que us hem adjuntat hi ha els estatuts de la MAP. Penso que queda molt clar quina és la seva filosofia. Per tots aquests raonaments, us demanem que voteu aquesta adhesió a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, AMAP. I ara passaríem al torn de paraula a cada un dels portaveus i si hi ha algun aclariment ho anem parlant després. Passem al portaveu de Ciutadans, com vulgui, té la paraula.
Nuestro voto será en sentido de abstención.
De acuerdo. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, podem compartir el fet de que l'aigua és un bé de primera necessitat i que segurament, doncs, com s'ha comentat, el fet de la gestió municipal doncs, té els seus beneficis, donat que, evidentment, la privatització de la gestió de l'aigua doncs, és un risc evident per garantir aquest dret d'accés a l'aigua, donat que es poden doncs, prioritzar els interessos dels marges de benefici per sobre de no pas el dret de les persones a accedir a l'aigua. Per tant, entenem que el fet de tenir-nos aquesta associació, com s'ha comentat, doncs, ens permet doncs, compartir experiències amb d'altres municipis, segurament oferir més ajuda a municipis que vulguin remunicipalitzar l'aigua, més que no pas obtenir nosaltres aquesta ajuda, donat que, com s'ha comentat, ja és una feina que fem des d'aquest municipi. Per tant, doncs, em sembla bé l'adhesió a aquesta associació.
Gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres pensem que, malgrat els estatuts, l'objectiu que té l'equip de govern és marcadament polític i no hi veiem cap benefici pel municipi de Capellades ni pels seus ciutadans doncs, entrar a formar part d'aquesta associació. No? Pensem que, de la mateixa manera que els que afirmen que el tot privat és el millor i ho afirmen com un mantra, no deixem de pensar també que aquells que pensen que tot ha de ser públic, absolutament tota la cadena de subministrament i de valor que té el subministrament d'aigua ha de ser públic, també és un mantra, no? És un mantra tant un com l'altre. De fet, a la ciutat de Barcelona, que entenem que aquesta associació està impulsada per l'alcaldessa Colau en seu origen, una de les proves és que l'empresa pública de subministrament energètic no sols és deficitària, sinó que és més cara, no? I, per tant, doncs, pensem que hi ha coses que el sector privat les pot oferir de millor manera al ciutadà i també pensem que hi ha aspectes de la cadena que han de ser públics. No? Per tant, nosaltres sempre hem defensat que aquí a Capellades el subministrament doncs, el segueixi fent l'Ajuntament, però no és menys cert que, per exemple, en el seu moment es va decidir que la gestió de la taxa també ho fes un ens públic com la Diputació de Barcelona perquè era més efectiu que el propi Ajuntament i, per tant, també des d'un àmbit públic. Però també pensem que hi ha altres serveis que, si els fa alguna empresa petita privada, doncs també són més efectives que si els fa l'Ajuntament o qualsevol altra empresa. No? Vull dir, doncs, des d'anàlisis d'aigua, des de... podria ser el manteniment de la xarxa, etc. Això faria que el subministrament deixés de ser públic? No. Això faria que l'aigua deixés de ser un bé públic? Tampoc. Per tant, nosaltres el que fugim és d'aquests mantres, d'aquests dogmes, que darrerament estem molt acostumats, doncs, sobretot quan intervé la CUP, no? I quan Esquerra Republicana doncs, li fa seguidisme, com ha estat, per exemple, doncs, el cas de les renovables, no? Per tant, dogmes no, els deixem per altres àmbits, mantres públic o privat, doncs tampoc. No? I crec que aquests 200 euros ens els podríem ben estalviar i dedicar-los a una altra cosa, perquè només servirà doncs, per fer pura política i m'agradarà veure d'aquí 2 anys a veure quins beneficis n'ha tret a la ciutadania de Capellades. Nosaltres pensem que d'entrada cap. I dit això, doncs, també cal plantejar com gestionem nosaltres l'aigua, no? És a dir, no negarem la major, que s'han fet inversions, que s'han fet coses amb el subministrament de l'aigua, però també és veritat que hi ha alguna mancança, no? Com, per exemple, no tenir en compte l'amortització de les instal·lacions per exemple, amb el preu o amb la taxa o això. No? Nosaltres pensem que potser hauríem d'anar més enllà i per garantir precisament un subministrament públic, no només ara i els propers 2 o 3 anys, sinó els propers, per dir-ho d'una manera, 25 anys, segurament alguna part de la gestió pública també hauria de canviar. Però centrant-nos en aquesta proposta que ens feu ara, nosaltres doncs, bé, hi votarem en contra.
D'acord. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Bé, reafirmar una mica l'explicació de l'alcalde, però si ara mateix doncs, encara ens fa reafirmar més fer una aposta com aquesta, que sí que té una voluntat política, evidentment, però va molt més enllà, és després de la intervenció del regidor de Junts, que ens reafirma en que com a Ajuntament ens cal fer doncs, una aposta clara sobre aquesta qüestió. Pensem que cal reforçar aquesta voluntat com a municipi per mantenir aquesta gestió i creiem que és necessari doncs, seguir reafirmant que la necessitat, sobretot la necessitat de no fer negoci amb els drets essencials, com és aquest dret de tenir abastament d'aigua a casa. Però l'altre aspecte, més enllà del polític, pensem que, tot i que l'aposta per la gestió pública és clara per aquest Ajuntament, però també fins i tot de moment és força unànime, sempre és necessari seguir-la millorant i aquesta adhesió doncs, ens pot ajudar a coordinar-nos amb altres municipis, a fer formació, sensibilització i fins i tot explorar i buscar noves fórmules de gestió pública que puguin ser beneficioses i ens ajudin, com deia, a millorar.
Moltes gràcies. Passo a la portaveu d'Esquerra Republicana. Quan vulguis, tens la paraula.
Bé, nosaltres, evidentment, hi votarem a favor. I més enllà de mantres o no mantres, entenem que és un tema de conviccions, des d'Esquerra Republicana, i no per cap seguidisme, perquè, entre altres coses, hem estat defensant això abans que aparegués la CUP com un actor polític en el nostre municipi. Per tant, no podem dir que aquests posicionaments són de seguidisme de ningú. I, per tant, diguem-ne, votarem en conseqüència amb les nostres conviccions i donarem l'explicació pertinent. I també ho farem sense que sigui entès com una, diguem-ne, com un escalfament després del posicionament de Junts. Res a veure, que nosaltres no com a reacció al que s'ha exposat ara ni com a seguidisme de ningú. Vull recordar que ja fa molt de temps que l'Ajuntament de Capellades en diferents governs ha refermat aquesta posició de mantenir la titularitat d'això, no? Del servei d'aigua, que sigui municipal, que sigui públic. I això, diguem-ne, davant de la incomprensió de molta gent durant molt de temps, molta gent de fora, evidentment, de Capellades, tots hem estat convençuts i per això tots ho hem mantingut. Però jo crec que aquí diferents representants de diferents partits, doncs, quan han estat de govern moltes vegades ens hem sentit una mica el poblat de l'Astèrix, no? Érem l'únic municipi que continuava mantenint la titularitat de l'aigua quan tots els altres municipis, i no dic encertadament o desencertadament, suposo que cadascú en funció de les seves possibilitats de gestió del servei, es van anar traient de sobre per poder, segons ells, vull creure que no és un tema de cedir negocis, sinó al revés, és un tema d'assegurar una gestió correcta. No? Capellades, no? Capellades, els diferents governs, jo crec que tots els que hem estat alcaldes podríem fer una llista de tots els titulars d'empreses privades que han vingut a intentar negociar com quedar-se el servei a Capellades i bueno, tots hem mantingut en la posició de que el servei d'aigües de Capellades era municipal. Això no treu que no haguem de buscar, com s'ha anat comentant, les maneres de millorar-lo, perquè és veritat, objectivament, que, esclar, un servei municipal per un ajuntament de segons quina dimensió bueno, comporta una problemàtica que a vegades supera la teva capacitat. No? I per això, entre altres coses, per això trobem positiu el fet de posicionar-nos en agrupacions, en associacions, on per gairebé que per economia d'escala, no? Per tenir massa crítica, per poder fer totes aquestes formacions, tots aquests estudis, tot això mateix que s'ha plantejat des de Junts, no? Tenir una bona previsió de com s'han de fer les amortitzacions, tenir tot això que també es podria fer, perquè històricament s'ha hagut de fer cadascú el seu, doncs, home, tenir una massa d'uns quants ajuntaments pensant en el mateix perquè tenen la mateixa convicció i la mateixa necessitat, entenem que ens pot ser positiu, ens pot ser positiu. Que d'aquí 2 anys algú dirà, home, hem estat més ajudant altres que volien recuperar el control sobre la seva aigua que no pas traient profit nosaltres, que de fet ja la teníem. Home, és una possibilitat, és un risc. Ara, si tot el risc, si tot el negatiu que puguem trobar d'aquí 2 anys és que haguem pagat 400 anys i en comptes d'aprendre haguem ensenyat, doncs, em sembla greu no haver pres més, però tampoc és cap drama, no? Per tant, bueno, resumint, o sigui que hi entrem com una manera de dotar-nos de més coneixement per fer el que estem convençuts que hem de fer, no com a rebuig cap posicionament d'altre partit, ni com a seguidisme d'altres partits, ni d'iniciatives de la senyora Colau de Barcelona. Nosaltres tenim el servei de l'aigua fa molt més temps i busquem la manera de millorar-lo fa molt més temps. I, per tant, bueno, sembla que és una bona eina.
Bé, doncs, passaríem a votació. A l'adhesió de l'Ajuntament de Capellades a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Amar, vots a favor?
Esquerra Republicana, Vila de Capellades, PSC.
Abstencions?
Ciutadans.
Vots en contra?
Junts per Capellades.
Passem al següent punt de l'ordre del dia. Amb la comissió d'alcaldia i serveis tècnics ja us vam excusar que passaríem a ple la contractació de les obres corresponents al projecte de remodelació dels vials del carrer d'Oló, a mode romaní, plaça Sant Jaume, carrer de la Canaleta, carrer Magina Carme i part de l'11 de setembre. El pressupost total de licitació sense IVA d'aquesta contractació és de 345.853 euros i el pressupost d'execució amb IVA inclòs de 418.428,32 euros. La durada d'execució d'aquesta obra és de 6 mesos. El finançament de les obres d'execució del projecte es realitzarà a càrrec d'una subvenció de la Diputació de Barcelona que ha concedit a l'Ajuntament de Capellades per al període 2023 a càrrec del programa del PGI, del Programa General d'Inversions, la línia 2. Ateses totes les consideracions legals que es descriuen a l'expedient, passem a aprovar. El primer és l'aprovació de l'expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat per la realització de les obres del projecte de remodelació. El següent punt és l'adjudicació del contracte que queda sotmesa a la condició suspensiva d'obtenció a favor de l'Ajuntament de Capellades de la subvenció del programa d'inversions 2023. L'execució material del contracte podrà realitzar-se quan es disposi en forma legal dels recursos econòmics que vagin a retribuir l'execució del contracte. Tercer, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques. Quart, publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat en l'annex 3 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes i serveis del sector públic. Cinquè, publicant el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació. I sisè i últim, designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del contractant. Com ja també us vam comentar amb la comissió informativa, us demanem el vot favorable perquè creiem que això és una obra de poble, no és una obra totalment necessària per remodelar i posar al dia, tot diríem el nostre cas, el nucli antic, en quant a accessibilitat i mobilitat. Qualsevol qüestió, en els pregs i preguntes, les puc aclarir. I ja passaríem al debat, començant pel portaveu i representant de Ciutadans, que té la paraula.
Ara venia a dir per el grup.
Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part nostra hi votarem a favor. Entenem que és una obra necessària. Com vam dir al seu dia, creiem que ens aprofitem l'oportunitat de fer el tram, com a mínim, del carrer del Pilar entre la plaça de Missa i el carrer Canaleta, ja que també fem l'actuació allà i estem fent l'actuació de l'Ajuntament, però una mica doncs, acaba de dignificar equipaments municipals importants, com són la biblioteca i el carrer del propi Ajuntament. Però bé, entenem que l'actuació en si és positiva, és necessària per la nostra vila. Si més no, entenem, com s'ha comentat, doncs, igual que vam fer amb el cas de l'Ajuntament, que anem avançant feina per escurçar el calendari el màxim possible per la part administrativa. I, en tot cas, l'única preocupació potser que doncs, se'ns genera és el fet de la simultaneïtat de les actuacions al propi Ajuntament, juntament amb el carrer 11 de setembre, i els maldecaps doncs, que ens poden arribar a ocasionar i ocasionar els veïns d'aquella zona pel moviment que pugui haver de la canella de passat. Però bé, com he dit, entenem que és una actuació, com s'ha dit, necessària i molt positiva per la nostra vila. Per tant, hi votarem a favor.
Gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres, com podeu imaginar, aquest és un projecte que, evidentment, hi votarem a favor. És un projecte que durant diferents mandats els diferents equips de govern l'han perseguit, però doncs fins ara no s'ha acabat mai d'assolir o de tenir els recursos per fer-ho. De fet, nosaltres en el passat mandat, el nostre grup, vam fer una recollida de signatures amb els diferents veïns del carrer Dolors, sobretot, i amb el qual doncs, el que sí que es va poder copsar és que, per part dels veïns, aquesta és una necessitat important, però crec que també la resta de veïns de la vila doncs, això també ho pensen i a totes, d'alguna manera, això també ha de ser l'inici per anar endreçant paulatinament els diferents carrers del centre de la vila que bona falta li fan i que durant molts anys no hem arreglat carrers o no hem reurbanitzat carrers nous. No? S'han urbanitzat carrers, però els carrers existents no s'han reurbanitzat amb aquesta profunditat. No? Només amb el plec de clàusules, això, només hi ha una cosa que ens fa una mica de tenim un dubte, vosaltres ho sabeu més bé perquè ho controleu, que és el calendari. I, per altra banda, el fet de queda sotmès, no? Això ho entenem, perquè fins que no hi hagin els diners doncs no es podran començar les obres. No sé si això s'hagués pogut fer, diguéssim, si hauria estat possible fer algun suplement de crèdit, algun crèdit pont, etc, esperant doncs, de poder-ho començar. No? Bàsicament per trobar que això no origini que algunes empreses no s'hi presentin. Aquest és el nostre dubte o potser hauríem fet, no ho sé.
Gràcies. Portaveu de Vila de Capellades CUP, quan vulguis.
Bé, simplement celebrem que poder-nos trobar en aquest pas i veure que cada cop està més a prop l'inici d'aquest projecte. Entenc, Salvador, que els aspectes que comenta el regidor doncs ja els resolem després.
D'acord. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Sí, una mica en la línia del que s'ha dit. És un projecte llargament ambicionat per tots els equips de govern i recordo compartir aquesta reflexió amb el representant de Junts per Capellades diferents vegades. No? O sigui, el nostre Ajuntament, durant bastants anys, perquè ho necessitava, s'ha dedicat a dotar-se d'uns equipaments que no tenia o que no els tenia en suficients condicions i la contrapartida era llavors deixàvem de renovar, diguem, amb la freqüència, amb la periodicitat, que ho feien altres ajuntaments que potser tenien els equipaments més nous i, per tant, no tenien aquesta necessitat. Nosaltres, els últims temps, hem fet doncs, això, hem deixat el teatre en condicions quan era una cosa que se'ns queia sobre qualsevol dia, s'ha fet una biblioteca, es va fer el que en diem l'Ajuntament nou, que sort hem tingut perquè després va col·lapsar el vell. No ens hem de posar més pedres al fetge de les estrictament necessàries en el sentit que no s'hagin fet carrers perquè s'han fet altres accions, no? Però això no treu que, clar, que ara estem tots contents perquè és una cosa que fa temps que perseguim, que ara podem, que trobem el finançament per fer-ho, que fem aquest format que ara us ho acabaran d'explicar més tècnicament, que en el fons el que garanteix és això, és poder cremar alguna etapa per poder córrer una mica més, no? Fer ja l'aprovació, encara que sigui condicionada, perquè ens sentim forts, no? En el sentit de que tenim la capacitat tècnica i econòmica i que tenim altres necessitats cobertes i, per tant, podem encarar aquestes actuacions.
D'acord, gràcies. En quant a la pregunta del representant de Junts per Capellades, afegiria dos fets, no? El fet, que ja ho vam explicar també a la comissió informativa, el fet de passar-ho a la licitació és perquè un dels requisits que marca la Diputació de Barcelona per poder fer avançament de tota la despesa del Pla General d'Inversions, tu has de tindre la licitació feta de tots els teus projectes acabada i tancada. I a part, això hi ha un lliurament específic que té una data que és al setembre. A partir d'aquí hi haurà la distribució específica amb les subvencions concedides. Per tant, nosaltres ens avancem aquest requisit legal que és tindre licitada l'obra. Hi ha una qüestió que no sé si no s'ha entès o no ho has pogut veure, però en la modificació de crèdit que fem avui, els dos últims punts, ja hi destinem 78.000 euros de recursos propis que cobreix la part que no queda coberta amb la subvenció de la Diputació.
Per tant, era un dubte que tenia que volia preguntar, però no estava...
Per tant, nosaltres, si la Diputació fa els deures que toca i nosaltres els farem pel setembre, entenem que el timing d'inici seria possiblement a principis de l'any que ve, possiblement. Vol dir que no se soluparia tampoc amb l'obra de l'Ajuntament. En principi, l'obra de l'Ajuntament s'acaba el 31 del 12.
D'acord.
Aquest és una mica el timing i si hi ha alguna cosa que l'he dit legalment, Marisa, si creus que... o milagros, no, que no sé ben... Però en principi el pla del govern és aquest.
No, afegir només que és una contractació anticipada sotmesa a el que és el decret de concessió definitiu per part de la Diputació, que, com ja ha dit a Regidoria i Alcaldia, se sotmetrà el que és el setembre. El que es fa ara és un anticip de contractació i inclús ja finançant el que és el remanent, mitjançant el remanent, com es veurà posteriorment el que és la modificació de continuació, en el que aquest recursos propis sí que, l'obra d'aquests recursos propis sí que se finalitza 31 de desembre. I el que és l'altra subvenció, un cop fet el que és el decret de concessió, doncs crec que de temps d'execució tenen fins a, o té l'Ajuntament fins al 2023, si no recordo malament.
Exacte. Bueno, si hi ha alguna qüestió més...
No, amb això no.
Passem a votació, doncs. Passem a votació la contractació de les obres corresponent al projecte de remodelació dels vials del carrer Dolor, carrer Amador Romaní, plaça Sant Jaume, carrer de la Canaleta, carrer Magina Carme i part del carrer 11 de setembre. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passem al següent punt de l'ordre del dia. Amb la comissió informativa de Comissió de Governació i Hisenda, ja us vam presentar la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Capellades en matèria de seguretat viària. El regidor de Comunicació, Governació i Hisenda ens presentarà aquesta pròrroga de conveni. Quan vulguis, Jaume.
Si us en recordeu, l'any 2017 es va firmar per primer cop aquest conveni en trànsit, que va permetre doncs, una sèrie d'acords posteriors, com pot ser la cessió d'equips d'alcoholèmia, el radar i un pla de seguretat viària que ha anat molt bé, és com un patró de les accions que estem fent i les actuacions per millorar el trànsit a la nostra vila. Els convenis, va sortir una llei que no podien durar més de 4 anys i el que fa trànsit doncs, és, i a l'Ajuntament, amb l'informe que ens ha passat al cap de la policia, renovar aquest conveni per 4 anys més. Res més.
Gràcies, Jaume. Portaveu de Ciutadans.
Bien, nuestro voto será en el sentido de abstención, en el sentido que por medio del portal de transparencia no hemos podido acceder al convenio primero que se firmó en el año 2017 y en sí por no haber podido ver en lo que es el informe por parte de la policía, a ver qué sentido estaba el mismo.
De acuerdo, anotem y prendrem.
L'informe de la policia està a l'expedient. El podria haver demanat, i el portal de transparència ens ho mirem.
Portaveu del Partit Socialista, quan vulguis, tens la paraula.
Bé, de la mateixa manera que vam fer el seu dia, com som en tot el 2017, votem a favor de la pròrroga d'aquest conveni. Entenem que és un conveni doncs, que, com d'altres convenis que poden haver amb d'altres administracions de nivell superior, són beneficiosos, ens permeten doncs, accedir a unes col·laboracions de les que entenem que sempre podem doncs, enriquir-nos com a municipi. Per tant, doncs, entenem que són convenis benvinguts i mentre puguem doncs, fer progrés d'aquests convenis, mantenir-los i realment treballar-hi, doncs, són convenis que trobem força beneficiosos. Per tant, hi votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. Junts per Capellades, quan vulguis, tens la paraula.
Sí, nosaltres, com ja hem fet en altres ocasions, ens hi votarem favorablement.
Gràcies. Vila de Capellades, CUP.
Res més a afegir, simplement que considerem positiu mantenir aquest conveni, sobretot pel que fa al tema de la seguretat viària, que realment és doncs, molt profitós.
Esquerra Republicana.
Està tot dit. Seria repetir per repetir. Suficient.
Bé, doncs passem a votació. Passem a votació al ple. La pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Capellades en matèria de seguretat viària. Vots a favor?
Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Capellades i PSC.
Abstencions?
Ciutadans.
Passem al següent punt de l'ordre del dia. Com ja us vam informar, la Comissió d'Habitatge i Equitat. Passem a proposta al ple l'aprovació del protocol per a la prevenció i abordatge de l'assetjament i violència en el treball. Té la paraula la regidora d'Equitat i Habitatge, Adela Morera, com vulguis.
Gràcies, Salvador. Bé, aquest és un dels documents obligatoris que han de tenir tots els ajuntaments i també és una de les mesures transversals recollides dins del Pla Intern d'Igualtat. Va de la mà de prevenció de riscos laborals, per aquest motiu és un document que l'ha elaborat la mútua amb la que tenim el contracte. És un document marc que defineix què és el que s'entén per assetjament i què és el que s'entén violència en el treball. Va des de l'àmbit genèric i també concreta d'una altra forma, que és l'assetjament discriminatori i què seria l'assetjament per raó d'origen, sexe, religió o diversitat funcional. Així com també recull el tema de l'assetjament sexual. Dins d'aquestes definicions també estableix les diferents formes de violència que es puguin donar. El document també el que fa és recollir el dret i obligacions tant de treballadors i treballadores com per part de l'empresa. El protocol el que fa és plantejar diverses vies d'afrontament. En una primera fase, doncs, un treball més intern d'investigació, i en una segona fase es valora la necessitat, doncs, de recórrer, si s'escau, per via judicial. Com tots els protocols, planteja també unes accions de difusió entre les treballadores perquè aquestes en puguin ser coneixedores i puguin tenir aquesta eina al seu abast. I en aquest sentit, doncs, creiem que és un pas més endavant per protegir les persones treballadores de l'Ajuntament davant de les situacions abusives que es puguin trobar, ja sigui tant per part de companys o companyes com per part de càrrecs superiors.
Gràcies. Portaveu de Ciutadans, té la paraula.
Desde nuestro grupo votaremos afirmativamente en el sentido de que entendemos que es un documento vivo y que está abierto a poder ser modificado según vaya evolucionando el conocimiento del mismo por parte de todos los sectores de la empresa.
Portaveu del Partit Socialista.
Bé, nosaltres i també hi votarem favorablement, entenem que és un document necessari. Si més no, el que sí que potser doncs, ens preocupa una mica més el fet de que, com en d'altres ocasions, són d'aquells temes que potser doncs, sembla que tothom hagi de tenir clar i realment no és així. Per tant, entenem que la part de formació i informació a tots els actors municipals entenem que és una part molt important. En aquest sentit, doncs, el propi document ja indica, hi ha un apunt que dona fer una mica del fet de ser un document marc o més genèric, com és l'indicació de personalitzar-ho per cada empresa, entenem doncs, que més enllà d'aquelles actuacions més genèriques, de donar una còpia d'un document que no és extens tampoc, perquè no són moltes pàgines, però que realment sabem que de vegades allò queda una mica cau en un sac buit perquè després els propis treballadors no s'ho acaben de llegir, entenem que doncs, és necessari per part de l'Ajuntament ser una mica més doncs, proactius i fer una mica més d'incís en aquesta formació, per tant, que tothom siguem coneixedors de quines són doncs, els comportaments i actituds que no es poden tolerar i més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, les vies d'actuació que hi ha. Per tant, sí que us demanaríem doncs, que en aquest sentit doncs, aquesta mena de reforç o d'actitud proactiva a l'hora de fer arribar doncs, el contingut d'aquest protocol a tots els membres de la corporació municipal.
D'acord, anotat.
Això, contesto l'Aaron, això està contemplat perquè, com que s'ha de constituir la comissió d'investigació, tots els treballadors i treballadores seran coneixedors tant del document com de la formació que s'hagi de fer posteriorment per part de la pròpia mútua també.
D'acord.
Gràcies, els dos. Portaveu de Junts per Capellades.
Ara, no trobava el micro. Nosaltres hi votarem favorablement. Pensem que l'hem llegit, ens sembla correcte, ens sembla que eren uns documents que feia falta tenir i, per tant, felicitem a la regidoria per haver tirat això endavant. Dit això, i enllaçant amb el que diu el regidor del Partit Socialista, i aprofitem la benentesa, sí que ens sembla que això posa de manifest també allò que venim a dir moltes vegades, que és el tema de la figura de recursos humans. És a dir, la formació es farà, perquè, diguéssim, des de la mútua suposo que ja es deu estar calendaritzat, però nosaltres també pensem que la formació en aquest àmbit, però en molts altres àmbits, prevenció de riscos, doncs, temes assetjaments, com hem dit ara, altres tipus de formació més doncs, de professionalitzadora i de millora de les condicions del lloc de treball, de les aptituds, etc. Doncs això sí que pensem que és necessari que hi hagi algú que se n'en cuidi, que aglutini una mica doncs, el calendari, les vacances, tot l'àmbit de recursos humans de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. No? Per tant, la iniciativa és molt bona i votarem favorablement, però insistim també en aquest altre aspecte, que ara no passem a votació, evidentment, però que sí que reforça tots aquests aspectes de formació i de recursos humans. Escolteu, només és en aquest ple quan us ho podem dir i insistir en això i res, en tot cas, en aquest cas, doncs hi votem favorablement.
D'acord, gràcies. Vila de Capellades, CUP.
Bé, només afegir el que ha dit la regidora, de que bé, a vegades aquests documents poden semblar una mica paper mullat o poden semblar obligacions, no? Però sí que doncs, justament en aquest país doncs, els últims mesos hem vist que, doncs, la importància i el necessari no? d'aquests documents. Ho hem vist a l'Institut del Teatre, ho hem vist a l'Autònoma recentment. Per tant, és important poder tenir això en ordre i també doncs, sí que estic d'acord en poder-ne fer la difusió, formació en aquest sentit i també doncs, reafirmar la importància de la regidoria d'equitat, no? Que finalment és qui, a part de la qüestió tècnica, doncs, és qui va vetllant fora de l'Ajuntament i dins de l'Ajuntament que tots aquests temes doncs, es treballin.
Gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, una mica reforçar tot el que s'ha dit fins ara. Entenem que no és només exigible o no exigible, sinó que és important i que és fruit de la convicció. I respecte al que s'ha comentat com a diguem-ne, possibles pors, no, sinó possibles preocupacions, potser en l'exposició inicial la regidora s'ha centrat més en això que ha dit, en la definició, en quines seran les vies d'intervenció quan passi alguna cosa, una mica el que estaven els dos, els capítols 2 i 3 i després en el que havia a partir del capítol 5 i bueno, potser no s'ha allargat amb el 4 que responia una mica més al que ha anat sortint. El capítol 4, quan parla de les mesures de prevenció, clar, no parlem només de que s'ha d'informar, de que s'ha de fer coneixedors, sinó que el compromís amb crear entorns de treball saludables és de tots, d'empresa i de treballadors. No? I una de les mesures que apela al compromís de les persones treballadores demana això, que l'empresa, que sempre utilitza aquest terme que potser nosaltres ens és i em n'estrany perquè no ho entenem exactament igual, que l'empresa no només informa els treballadors, sinó que bé, els després d'informar-los els convida a signar el full de compromís, no com cap penalització, sinó al revés, com que estem tots junts treballant per aconseguir un entorn de treball saludable i per prevenir i no haver d'intervenir després ni arribar a vies punitives ni penals. No? Llavors, bé, responent una mica a la preocupació del regidor del PSC, ja està especificada aquesta mesura de no només de fer coneixedors als treballadors, sinó de, bueno, de demanar que signin també aquest compromís de que són coneixedors del document i que se'l fan seu.
D'acord, gràcies. Regidora, vols afegir alguna cosa?
No, ja està.
Vale. Passem a votació, doncs. Passem a votació. L'aprovació del protocol per la prevenció i abordatge de l'assetjament i violències en el treball. Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat.
Passem al següent punt. Comentar-vos que aquest punt és donar compte al ple, però l'equip de govern, com que el presentarà el regidor d'Hisenda, considerem que es pot fer un torn de preguntes, per tant, faríem el torn pertinent al final de la presentació. Però donem compte al ple dels decrets d'alcaldia de liquidació del pressupost 2020 de l'organisme autònom Escola Bressol. Presentarà aquest punt al regidor d'Hisenda, Jaume Soler. Quan vulgui, Jaume.
Hi ha una introducció que bueno, és per les tres liquidacions. La liquidació del pressupost és l'estat de comptes que realitza en finalitzar un exercici i reflecteix la diferència entre les previsions efectuades en el pressupost i els ingressos. Perdoneu. Un cop presentat l'informe, doncs aquest és una part dels comptes generals. Per no allargar molt aquest punt, em faré un avanç d'alguns números, però prèviament comentar les dificultats que ha tingut aquest any el pressupost degut a la pandèmia que tots els ajuntaments han patit, que no ha dificultat. Tot i així, aquesta dificultat no és res amb el que han patit els nostres ciutadans amb aquest maleït virus. Comentar que gràcies a la pressió de les administracions locals, aquests exercicis s'ha aconseguit que l'Estat espanyol deixés en suspens l'objectiu de compliment d'estabilitat, regla de la despesa i deute públic. L'Escola Bressol, tenim un romanent de tesoreria de 69.652,44 €, un rati de deute viu del 0% i un període mig de pagament a proveïdors del darrer trimestre de 2,06 dies. Res més.
Com bé us dit, fem torn de preguntes i començant pel portaveu de Ciutadans, si hi ha alguna qüestió a aclarir.
Nada.
Partit Socialista.
Bé, entenem que com un document tècnic que és, doncs, perfecte generalitat, però el fet és que és una documentació que ens ha arribat amb fa poques hores, com aquell qui diu, i per tant no hem pogut valorar-la prou en profunditat. Per tant, entenem que és el document tècnic, el donem per vàlid, i en tot cas doncs, ja faríem les consultes pertinents en posterioritat.
D'acord. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, per la nostra banda, una mica com ha expressat el regidor del grup socialista. Bueno, és un tràmit que fem avui, doneu compte. Només voldria aprofitar i tenint en compte que el passat dimecres varen fer junta de l'Escola Bressol, junta de govern, sí que ens agradaria tenir l'estudi que heu demanat a Diputació de Barcelona. Si ens el podeu passar per correu i ens el podeu passar a la resta de grups també, si ells volen, de la proposta que veu fer de taxes progressives. No sé si el teniu o no el teniu ja, aquest estudi.
Si contesto un moment això, no és un estudi de taxes progressives, és un estudi de públics. Aquest estudi el que fa és avaluar una mica en funció de diverses qüestions, avaluar quin tipus de públic està fent ús de l'Escola Bressol. És a partir d'aquest estudi que es poden extreure doncs, diferents propostes. Una d'elles és el tema de la tarifació social, però com també vam dir en aquesta reunió, és una cosa que diguem-ne, no tenim l'estudi, diguem-ne, no està encara tancat, no és una decisió, diguem-ne, que tinguem del tot tancada. vam demanar aquest estudi de públics que es podem fer arribar i que és interessant de veure, sobretot això, per veure quin tipus de població, a nivell sociològic, a nivell econòmic, a nivell etcètera, etcètera, està fent ús de l'escola Bressol. I us la podem fer arribar sense problema.
Val. No, ja ens, quan pugueu, quan d'allò ja ens el passareu. Per altra banda, res més a dir. Surten els números que surten, crec que surt un dèficit de més de 6.000 euros, que entenc que haurà de posar l'Ajuntament, i ja està, res més.
D'acord. Vila de Capellàs, CUP, portaveu, ja és.
Bé, no només sí que vull aprofitar igual el moment, no?, que com ha dit el regidor Jaume, doncs aquest any passat va ser un any molt complicat i crec que sí que hem de posar en valor doncs la feina feta, no?, l'esforç de direcció de l'equip d'educadores, de neteja, de cuina, també les famílies per la capacitat d'adaptació, no?, que hi ha hagut i doncs posar valor a aquest servei, no?, que oferim a Capellades, que realment doncs és d'un nivell molt alt i aquest any passat encara doncs s'ha constatat més amb l'adaptació que s'ha pogut fer.
D'acord. Esquerra Republicana?
Sí, una mica la mateixa línia, més enllà del resultat purament econòmic. Clar, estaria bé, no sé quin seria el format, però fer un balanç de curs, no només de liquidació econòmica i, ostres, davant del curs que tots ens esperàvem, el curs que hem acabat tenint, crec que podem estar tots molt contents i que no és casualitat. O sigui, això va bé perquè hi ha gent darrere fent-ho anar bé. I està bé aprofitar aquest moment, com ha fet la regidora d'Educació, per fer aquest reconeixement.
D'acord. Passem al següent punt de l'ordre del dia. El grup municipal de Junts per Capellades presenta el ple a debatre sobre la transició energètica. Quan vulgui, portaveu o regidor, té la paraula per presentar-nos aquesta moció.
Sí, perdona, si em deixeu uns segons. Vam tenir un paper. Bé, en termes generals, faig una mica un resum perquè, com heu vist, és una mica llarga i una mica el plantejament d'aquesta moció també va venir arrel del debat que varen tenir en l'anterior ple, no?, en el qual nosaltres, òbviament, doncs, també estàvem d'acord amb els plantejaments i ens vam fer nostra la moció que es va presentar en contra de lo que són els parcs o projectes de parcs eòlics i solars que ens sembla que són desmesurats els que es presenten aquí a la comarca de l'Anoia. Però, per altra banda, nosaltres també pensem que, en termes generals, també cal una actitud més decidida, no? Perquè, si no, pot semblar que no ho volem, allò com diuen, al pati de casa nostra, no hi volem res i tot ha d'anar als altres llocs. Quan es parla d'emergència climàtica i se li posa emergència, esclar, no és perquè sí, no? No hem de fer que les paraules vagin perdent el valor, perquè si no, no cal que les utilitzem. I amb el tema energètic, home, doncs aquest mes de juny hem vist com s'ha pujat la tarifa de l'energia. Tots això, tots ho notarem, totes les famílies ho notaran en el rebut. Per altra banda, no és només perquè hi hagin portes giratòries, no és només perquè hi hagin empreses privades, no, també és per altres coses. És perquè és un model basat molt en una energia molt carbonitzada, s'està pagant un peatge en el carboni i com a país pensem que cal prendre decisions des de a nivell municipal fins a nivell de país, en aquest cas em refereixo a Catalunya, no? Vista en clau catalana, si volem tenir una certa sobirania, també ho hem de tenir energèticament. I aprofito per dir que Jo que sóc molt favorable a aquest concepte de comunitats energètiques, perquè entenem que el sol ha de sortir per tothom, també ho sóc, o també penso que és important que es creïn empreses que siguin punteres, que siguin competitives no només a casa nostra, sinó que això les faci fortes i siguin competitives també fora de Catalunya. Això vull dir Espanya i vull dir Europa i el món, no? A partir d'aquí, bueno, hi ha aquesta cruïlla que ens trobem en aquest moment de transició energètica. La Unió Europea ha apostat fermament per això. Catalunya també es va marcar uns objectius i l'actual pacte de govern ha marcat una sèrie de moratòries, però tampoc no ha marcat cap alternativa més enllà de la moratòria. En un context d'emergència climàtica, les moratòries han de ser molt breus i, en tot cas, s'han de plantejar alternatives de forma ràpidament. Nosaltres som partidaris de planificar, de no fer les coses a la babalà, però també pensem que hem d'empènyer des de baix perquè les coses també canviïn i no es quedin aturades. Fa pocs dies va sortir la notícia de que una empresa catalana, com és Grifols, havia arribat a un contracte amb una empresa energètica de fora de Catalunya d'energies renovables, no? Abans dèiem que potser l'Anoia o la Segarra o l'Urgell o el Segrià eren lluny. Esclar, doncs jo penso que l'Aragó encara és més lluny, no? Per tant, el que hem d'incentivar és la producció a casa nostra. Què demanem en els acords? Doncs instar la Generalitat a desenvolupar la Llei Catalana de Canvi Climàtic per tal d'accelerar aquesta transició energètica. Crear una àrea de transició ecològica, això el govern de moment sembla que ho està implementant i el president aragonès així es va comprometre i vaja, és manifest que això comença a ser així. Aprovar un pla de gestió forestal i crear l'Agència de Boscos, no? Des del nostre grup sempre hem insistit molt en el tema de la biomassa, perquè pensem que també forma part d'aquest aquesta economia circular que ens ha de permetre també doncs, mantenir aquest país tan boscós que és Catalunya. No? Només cal mirar mapes de fa molts anys i mirar els actuals i veiem com ha canviat el paisatge amb el perill que això també comporta de grans incendis a l'estiu. I després a nivell local, perquè és clar, fer proclames això és molt barat, demanar a la Generalitat és molt fàcil, però també demanem doncs, crear, li hem posat aquest nom, una taula local amb la presència dels grups que pot ser perfectament la comissió informativa que des d'alcaldia s'estimi convenient. No? També vull obrir un parèntesis en aquest punt. Tampoc no volem ser ingenus i no admetre que des de l'equip de govern no es fa res. De fet, acabem de veure un suplement de crèdit en el qual hi ha una forta inversió, per exemple, en renovació de llums LEDs, en renovació de quadres elèctrics, i això ho admetem, és veritat. Hi ha una aposta important en aquest sentit i ho admetem. I una cosa, allò com diuen en castellà, lo cortés no quita lo valiente, no? Una cosa no treu l'altra. Ho admetem, però bueno, presentem aquesta moció per seguir empenyent amb aquesta direcció. No? Sí que és una moció que ve doncs, d'àmbits més grans, que l'hem intentat adaptar al nostre municipi, perquè en el punt 7 diu, home, millora d'espais pels vianants existents. Bueno, mira, acabem d'aprovar la remodelació dels carrers que hem aprovat, que entenem que serà peatonal, no? Fomentar els mitjans de transports nets, realitzar campanyes educatives i promoure els consums de productes de proximitat. Bueno, això l'Ajuntament tampoc no direm que a vegades no ho fa, però sí que ho posem de manifest i bueno, jo crec que és perfectament comprensible quin és el sentit general doncs, d'aquesta moció. Volem ser una mica més, diguéssim, no tant, com ho diré jo ara, focalitzant la protesta, que ho vam fer en l'anterior ple, sinó posar més accent en l'acció i que quan no estem d'acord amb una cosa, per altra banda en proposem una altra. No? Aquest és una mica el sentit de la moció.
D'acord, gràcies. Pasaríamos por el portaveu de Ciutadans. Com vulguis, tens la paraula.
Bien, desde nuestro grupo votaremos a favor de esta moción. Respecto al desarrollo de la ley esta 16/2017 sobre el cambio climático, en el Parlamento nosotros ya votamos favorablemente. Pero, por desgracia, esta moción viene a destacar que los gobiernos independentistas de los últimos tiempos se han limitado a aprobar leyes que tienen que ser implementadas, pero no hacen nada, más allá de dar publicidad y no su desarrollo real. Porque si no, desde aquí no tendríamos que estar pidiendo a la Generalitat que ponga esta ley en marcha. En esta moción hay una parte que no nos gusta, que es la mención sobre las veguerías, porque a pesar de existir en el papel, no tienen competencias, no ejercen ninguna función más allá que la mera representación y el gasto de presupuesto. Con todo ello, si bien desde nuestro grupo de Ciudadanos, nosotros nos comprometemos con la lucha contra el cambio climático, desafío que no puede ni debe diluirse mezclando con otras causas ideológicas en estos debates. Nada más.
De acuerdo, muchas gracias. Portaveu del Partido Socialista.
Si me permite, alcalde, només por una cosa que ha dicho el Valentín, por el tema de las vagarías. Es a dir, el Estatut d'Autonomia a Catalunya admet les vagaries. La Constitució espanyola admet altres organitzacions que no són les provincials, com són ara les comarques, per exemple, altres organitzacions fora de Catalunya, els cabildos o els consells insulars, per exemple, però també admetria les vagaries. De fet, Catalunya ha tingut un intent de, diguéssim, de fugir de l'organització territorial del segle XIX i intentar-la adaptar-la al segle XXI. Poder el nom, poder, jo poso en cometes, poder el nom de vegueries no és el més adaptat al que entendria la gent del segle XXI, que podrien ser les regions, però bueno, en tot cas hi ha una llei catalana de vegueries que no s'ha implementat i que no pretén substituir les diputacions, sinó canviar una mica el mapa, no? Aprofito la benentesa perquè ja t'enviaré per mail doncs, un article que vaig escriure al respecte de l'organització i la planta territorial de Catalana, que jo crec que et pot interessar i espero que et convenci.
Sí, debo, si puedo contestarle en el sentido de lo que he explicado, he dicho yo, desde el grupo es en sí, de que existen, está claramente, están totalmente normalizadas, pero que en sí no tienen competencias a día de hoy. En un futuro pueden tenerlo, que se está buscando ese fin, pero que hoy por hoy no lo tienen.
Vale, pasemos al següent. Portaveu del Partit Socialista, tens la paraula.
Bé, per nostra, doncs, si bé en termes generals, doncs, m'està d'acord amb la moció, sí que és cert que doncs, quan ens trobem amb aquesta mena de moció en què instem administracions superiors, com és en aquest cas la Generalitat, i després també parlem del món local, doncs potser de vegades queda tot una mica barrejat, potser hauria estat més, no sé si adequat o més eficient, doncs fer una mica de separació, perquè de fet doncs, també a la part del món local estem parlant molt d'interacció entre l'Ajuntament i aquest món local, amb entitats i de més, però crec que potser doncs, si ho haguéssim focalitzat més en separar la part de demanar la Generalitat i la part de més responsabilitat pròpia com a elements municipals, doncs podria haver doncs, incidit en elements doncs, posant-nos una mica doncs, deures o obligacions més enllà dels que entenem doncs, que s'estan portant a terme per part de l'Ajuntament, com poden ser la substitució d'elements d'il·luminació fluorescents per LEDs, tant interiors com exteriors, o adequació de quadres elèctrics, doncs entenem doncs, que podríem haver parlat en lloc de crear una taula local per la migració i adaptació al canvi climàtic, doncs fer plantejant senzillament doncs, fer una auditoria interna doncs, del consum i les necessitats que tenim als nostres edificis de dependències municipals doncs, que ens permetin doncs, establir un pla de ruta o un pla estratègic per adaptar i canviar doncs, aquest model energètic nostre a un model més eficient i responsable o parlar d'implantació doncs, d'elements de gestió i control com softwares específics de control dels elements energètics. Per tant, crec que doncs, està bé la moció, però sí que podríem haver doncs, centrat una mica més en fent-se responsables i no donar una mica d'exemple. En tot cas, doncs, deixem anar una mica aquestes propostes i la vida del govern, doncs, té a bé recollir-les, doncs, estarem encantats de parlar-ne. Però, en tot cas, doncs, coincidint amb la voluntat general d'aquesta moció, votarem a favor.
D'acord, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
Cediré la paraula al company Miquel.
Sí, bon vespre. Aviam, primer de tot, des de Vila de Capellades, CUP, celebrem que s'entri una moció sobre la transició energètica. De fet, creiem que va en consonància amb la moció que, com deia el regidor, vam presentar en el ple passat sobre els parcs fotovoltaics i eòlics. I també va en l'esperit, com també ha dit el regidor, amb les accions que anem fent des de l'equip de govern. La qüestió ambiental és greu, és urgent, per tant, estem contents que tots els grups municipals vulguem treballar en la direcció de societats més sostenibles. Ara, si em permets un apunt una mica ideològic, he de dir que som escèptics amb les esperances o l'optimisme que es traspua d'aquesta moció i de les explicacions del regidor pel que fa al que s'etiqueta normalment com el capitalisme verd, no? Perquè entenem que les lògiques pròpies del capitalisme creiem que impossibiliten algunes solucions necessàries que tallin d'arrel i que procurin per una societat més sostenible i socialment més digna. Havent dit tot això i sense voler entrar més en el tall ideològic, entenem la diversitat d'opinions, entenem les perspectives que tenim cadascun de nosaltres i, per tant, celebrem que es vulgui fer que hi hagi sobre la taula aquesta proposta de taula local o de comissió, o com li vulguem dir, però bé, que ens asseiem tots plegats i fem polítiques de sostenibilitat entre tots i que siguin beneficioses per Capellades en general. Amb tot, i ja que la moció cita aquesta llei catalana del canvi climàtic del 2017, que la CUP hi va donar suport, malgrat que vam ser bastant crítics amb aquesta, i vam ser crítics precisament per una cosa que també recalca aquesta moció, és que hi ha molt bones intencions, però després falta desplegar-la, no? I com diu la moció, tampoc s'ha desplegat en la seva totalitat. I al final, malgrat aquestes bones intencions, al nivell pràctic, al pla del pràctic, veiem que a nivell de Generalitat veiem poca voluntat política de modificar un model econòmic depredador de l'entorn i que ens condueix a un carreró sense sortida a nivell ambiental. Per posar un exemple del que vull dir, seria l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mentre s'està reclamant a tot arreu, des de la Unió Europea, des d'associacions ecològiques de tot arreu, que s'han de reduir els gasos causants de l'efecte hivernacle, veiem aquests projectes d'ampliació de l'aeroport que precisament van en contra d'aquesta lògica i que de retruc seria una destrossa de l'ecosistema del Delta del Llobregat, tal com preveuen entitats veïnals i ecologistes de la zona. A més, i com deia abans, pel que feia referència a les fotovoltaiques que vam presentar en el ple passat, la transició energètica s'ha de fer d'acord amb el territori, perquè no podem tenir zones devastades com passa a les Terres de l'Ebre, la Conca de Barberà, el ple passat ens queixaven també de la nostra pròpia comarca i tot plegat per abastir Barcelona, Rodalies i altres zones, anem a dir, entre cometes, consumidores, no? Cal consciència climàtica i repartiment també de les infraestructures a nivell territorial amb un estudi ordenat i que no depengui de les empreses. Cal una racionalització per part de l'administració. Crec que el regidor també ha comentat alguna cosa en aquest sentit. Però bé, havent dit tot això, també veiem amb certa preocupació alguns fragments de la moció. Per exemple, cito textualment, facilitar la tramitació administrativa pel desenvolupament de nous parcs eòlics i fotovoltaics, fent-los compatibles amb la cura pel seu impacte paisatgístic i ambiental. I com vam explicar ja en el ple passat, això va una mica més enllà de facilitar, no facilitar l'impacte paisatgístic o ambiental, sinó que va també en la part del territori. Cal un ordenament racional des de l'administració pública. I tot això ha d'anar, com estic reiterant, en concordança amb el territori. Altrament, si es deixa tan obert com es veu en aquesta afirmació que acabo de citar, ens passen coses com la instal·lació desmesurada de centres eòlics i fotovoltaics a la comarca, sense tenir en compte les necessitats i les visions del territori mateix. Amb tot, malgrat ser crítics amb alguns aspectes, ja siguin ideològics o ja siguin d'alguns punts, com hem exposat, i votarem favorablement perquè entenem que l'emergència climàtica així ho demana.
D'acord. Portaveu de Junts per Capellades, vol que li digui alguna cosa o... Deixem-ho, continuem amb el torn de paraula.
Bueno, no, només dues coses. Jo com que... A veure, amb tot el carinyo del món, i agraeixo que Vila de Capellades ens hi voti a favor. Vol dir que al final, quan fem política local, en el 90% de les vegades gairebé sempre ens posem d'acord i fiquem l'accent en aquelles coses que no estem d'acord, no? Això em sembla que tots ho compartim. Però, bueno, abans de parlar de capitalisme verd i no, mira, no ho sé, jo que sóc un nacionalista i no sóc d'esquerres, doncs la meva visió de país és una visió global. És a dir, jo crec que el nostre govern, d'acord amb el territori, no l'ha de menys tenir, òbviament, però ha de tenir una visió global del territori, no? És a dir, això de contraposar els de Barcelona amb els de la Terra Alta, a mi no em va, perquè el de la Terra Alta, doncs, se'n va a Barcelona i el de Barcelona va a la Terra Alta i el de Móra d'Ebre se'n va a Figueres i al final Catalunya és aquell concepte que hi ha Prat de la Riba, no? La Catalunya ciutat. I això és el que, vaja, obert a qualsevol opció, però que és el que defensem, no? I per altra banda, darrerament doncs, he fet molta amistat amb gent d'ideologia copaire, cosa que sempre va bé que ens barregem i no quedem aïllats amb bombolles separades, que és el que a vegades passa massa a la nostra societat. I jo sempre dic que el capitalisme, les grans empreses... No, jo personalment sempre penso que això és com una mica com un medi ambient no, doncs, tropical o equatorial. Com més diversitat hi hagi, millor. Perquè això també dona fortalesa al sistema, no? Si només hi ha tres empreses que es reparteixen el pastel, diguéssim, això no va bé, perquè això realment no és liberal, és un oligopoli. I aquests fan i desfan, i fan el que volen. Si només hi haguessin empresetes petites, això no donaria fortalesa al nostre país tampoc. Llavors, bueno, jo penso que a Catalunya li convé que com més multinacionals pròpies tinguem, millor. I com més iniciatives de cooperatives, de petites empreses, de pimes, doncs també millor, no? I tot aquest conjunt, des del meu punt de vista, és el que dona fortalesa a un sistema.
Va. Continuem amb els portaveus. Miquel, vale. Portaveu d'Esquerra Republicana, quan vulguis. Tens la paraula.
Sí. Des d'Esquerra Republicana també hi votarem a favor, més enllà de que a la part expositiva doncs, puguem tenir alguna reticència. No? També ens havíem apuntat això de facilitar, si ja més fàcil que ara que pots fer-ho sense saltant-te per sobre l'Ajuntament on pretens instal·lar el parc, si facilitats ja són excessives, el que potser sí que és veritat que s'hauria d'accelerar o facilitar en el sentit que les respostes siguin ràpides, de que la gent sàpiga què tenir-se, que hi hagi certes garanties. Però, bueno, en el sentit que hi hagi més facilitats, no ho tenim tan clar. Però més enllà d'això, com s'ha comentat, és una moció que traspua, que s'ha pensat, diguem-ne, en gran i després s'ha intentat adaptar a la realitat capelladina i, per tant, doncs, això hi ha coses que ens semblen sobredimensionades. Acabem parlant de la massa forestal i tot el que té a veure amb el bosc gairebé al mateix nivell que tot l'altre, quan potser no és específicament la nostra realitat, no? Però el que són els acords, els acords ja ens semblen bé i per això, evidentment, votarem a favor, una mica com ha reconegut que l'honora el presentador de la moció, el representant de Junts per Capellades, al final és posar una mica negre sobre blanc i ben endreçat i llistat, i ja ho acabarem de llistar millor i d'endreçar millor, una mica coses que ja està fent l'equip de govern i que possiblement n'hagin fet d'altres. No? O sigui, és evident que la preocupació hi és i és transversal i no hi entén de partits perquè, com diu la dita aquesta que tots diem tots, no? De terra només hi ha una, i al final s'hi va i viurem tots, i si peta, petarem tots. Per tant, la preocupació ens afecta a tots, no? I això, crec que una mica la moció torna a refermar aquesta preocupació. Has comentat el tema dels LEDs, has comentat tot el tema d'eficiència energètica. Una mica el que també volem, i crec que alguna vegada ja s'ha comentat directament des d'alcaldia, que és qui porta més personalment tots aquests temes, una mica el que intentem fugir. O sigui, igual que tu has dit, que és correcte, eh? El país és un país i s'ha de viure com una unitat i tot ha d'estar prou compensat perquè tot vagi. Capellades també l'hem de veure com a capellades i com una unitat. I no podem anar-nos inventant bolets, no? I ens pot semblar bé la biomassa, ens pot semblar bé la geotèrmia, ens pot semblar bé l'energia eòlica, ens pot semblar bé tot, però no podem fer allò, un concurs de veure qui posa més coses. Hem d'entendre capellades com un global, veure què necessitem, què és raonable, i és una mica la intenció, la idea que, no sé si ara el Salvador la reforçarà més o no, fem totes les comunicacions i tots els consensos i totes les taules que creguem perquè seran positives, no per rutina. Aquí al final sortirà coneixement compartit i construït entre tots. Però, a més, busquem-nos un assessorament, diguem-ne, cohesionador. Busquem-nos algú que, sent de la feina, més enllà de tot el que nosaltres vulguem aportar i creguem ideològicament, amb expertesa professional, ens pugui donar aquesta visió de conjunt i de dir, ostres, doncs totes aquestes il·luminacions que teniu, doncs aquesta sí, aquesta no, aquesta adaptem-la, i crec que, bé, que ens anirà bé perquè al final ens posarà tots a remar en la mateixa direcció. Ara tots volem fer-ho, però potser no acabem de tenir el mateix GPS a tots i crec que ens fa falta això, no? Un mapa, a part de veure'ns i compartir la nostra preocupació i compartir les nostres idees, ens fa falta un punt més d'expertesa. I bueno, jo crec que a part de la intervenció que has vist en la modificació de crèdit d'accions puntuals, que totes sumen, en aquesta preocupació que, com tu dius, compartim, bueno, ja hi treballem. I treballem des d'aquest punt de vista. Volem que no sigui un concurs, una competició de veure qui té idees més lluminoses, sinó de veure quan ja tenim un pla que totes les idees encaixin i vagin a l'objectiu que hi hem d'anar.
D'acord, regidor. Portaveu de Junts per Capellades, hi ha alguna cosa a dir?
No tinc res més a afegir. En tot cas, celebro que, bueno, que puguem compartir aquesta moció i que, malgrat poder diferents matisos, deixem-ho així, doncs puguem compartir-la, res més.
D'acord, doncs la passem a votació. Passem a votació al ple. La moció que presenta el grup municipal de Junts per Capellades a debatre sobre la transició energètica. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passarem al següent punt. És una altra moció que també vam presentar a la Comissió d'Alcaldia i Serveis Tècnics. És la moció per la reorganització de la zona tarifària a l'Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona 1 fins a Igualada, presentada per l'equip de govern de Viladecapellades CUP i Esquerra. Presentarà la moció el representant de Viladecapellades CUP, Miquel.
Sí, gràcies, Salvador. No m'estendré gaire. Aquesta és una moció que representa una demanda històrica al territori que afecta la mobilitat de la comarca. Entenem, com ja hem anat parlant, no, en aquest punt, en aquesta moció anterior, que per la crisi climàtica, entre altres factors, les institucions públiques hem de vetllar per tal d'encaminar-nos cap a una mobilitat més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient, i és per aquest motiu que en la mesura de les nostres possibilitats hem de millorar la xarxa de transport públic. En aquesta ocasió demanem unificar la zona a la comarca per tal de treure una dificultat afegida que es troben els ciutadans de l'Anoia. Unificar la zona de transport, com indica la moció, fa la vida una mica més fàcil a les persones que hagin d'accedir a alguns dels serveis bàsics que es troben en punts concrets, com ara Igualada, i cohesionar una mica més el territori. És una acció que es dirigeix també al foment del transport públic i, per tant, entenem que és una demanda assumible per les autoritats competents i que seria d'un gran benefici per la comarca en general. Amb tot això, demanem la seva aprovació.
Gràcies, regidor. Comencem el torn de paraules. Portaveu de Ciutadans, quan vulguis, tens la paraula.
Bien, desde nuestro grupo queremos que se nos aclare una apreciación en el sentido de que en el título de la moción tenemos el sentido de que sean zona 1 hasta Igualada. Entonces, si tomamos esas palabras, nos estaríamos refiriendo a la zona 1, que es el área metropolitana de Barcelona. Ahora, si lo que queremos decir en ese título es que se entiende que es una zona única, como después se puede poner en los acuerdos, entonces votaremos a favor.
Sí, es totalmente en la
que se ha modificado eso.
Sí, sí, cap problema, és totalment en aquest sentit.
Ja.
Com ho redactem, doncs? Que sigui en zona única.
Sí.
Una zona, sí. Sí, clar.
D'acord. Portaveu del Partit Socialista?
Bé, per part nostra, doncs, hi votarem a favor. Si recordeu, el 2015 aquest Ajuntament ja va presentar a instàncies o posta del nostre grup una sèrie d'al·legacions al Pla de Transport de Viatgers de la Generalitat per al 2020 i una d'aquestes al·legacions doncs, anava encaminada precisament en aquest sentit. Per tant, doncs, trobem perfectament raonable el que es proposa. Sí que ens plantejàvem una mica un dubte similar al comentat pel portaveu de Ciutadans, en el sentit que enteníem doncs, que el que es plantejava era fer una única zona per tota la comarca, el que entenem és que llavors el que estaríem demanant seria ser zona 4 i no tot zona 6 per tal de no penalitzar l'accés, en el que Martorell és zona 3, per tant no penalitzaríem l'accés cap a Barcelona d'aquells pobles més propers a Martorell i només seria doncs, aquest aclariment que pels sentiments del representant de la CUP entenc que seria aquest sentit.
Sí.
Per tant, doncs, més enllà de la problemàtica habitual que tots compartim de temps, de durada, del que fan força doncs, complicat fer servir aquest transport, entenem doncs, que sí que és cert que la proposta que es fa en aquesta moció no es té tota la lògica, donat que el moviment Direcció Igualada és un moviment important per part de tots i, per tant, doncs, és una moció que, com dirien alguns, doncs, clama al cel que no s'hagi fet per iniciativa pròpia doncs, ja des dels ens competents, donat doncs, que realment doncs, produeix un greuge a tots els doncs, veïns dels pobles que han d'acabar doncs, passant-se cap a Igualada a fer tots els tràmits. Per tant, doncs, en aquest sentit, votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Bé, jo crec que s'ha dit tot el que es tenia que dir i en tot cas també ens afegim i el nostre vot serà favorable.
Esquerra Republicana?
Sí, també, evidentment, votarem de forma favorable, reforçant una mica l'explicació. Sí que la idea és que tot sigui una zona única, precisament perquè l'organització territorial en què ens movem fa que moltes coses pengin del fet comarcal, no del fet vegueria, no del fet provincial, sinó del fet comarcal, i per tant hi ha molts serveis que estan estructurats de forma que tothom hagi d'anar a petar a la capital de la seva comarca, en el nostre cas, a Igualada. No? I és per això que té tota la lògica, ja no només per algú que puntualment hagi d'anar a fer un tràmit a jutjats o hagi d'anar a fer un tràmit a l'oficina de l'INEM, que ja seria raó suficient. Però recordem que és una cosa que també està explicada a la part expositiva. Hi ha viatges que són reiteratius, hi ha temes d'estudis, hi ha titulacions que només es treuen a la capital de comarca. Llavors, esclar, els nostres estudiants, el nostre talent, el nostre futur, està en situació d'inferioritat respecte a qualsevol estudiant de l'àrea metropolitana que té multidiversitat d'oferta i a sobre l'accés a l'ensenyament és molt, molt més barat, diguem-ne, comparativament a la nostra, no? Per tant, és una acció de justícia, evidentment, però també és una acció de conveniència, d'interès propi. Crec que l'hem de votar i l'hem de defensar en els àmbits que sigui, perquè bàsicament ens convé com a comarca. Si no, després ens acaben sorprenent els informes de la fuita de talent i de la formació que ens marxa. I bé, és que no ho posem gens fàcil.
Gràcies. Regidor, vols afegir alguna cosa?
No, res més, vull dir, com hem anat dient, aviam, ens estàvem referint a fer de la comarca una zona única, no que fos la zona 1 o res d'això, per tant, fem aquesta esmena i crec que tots hi estem d'acord.
D'acord, doncs passem a votació. La moció per a la reorganització de la zona tarifària a l'Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona única, fins a Igualada. Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, el 3.1.1, que és donar compte dels decrets d'alcaldia de la liquidació del pressupost 2020 de l'Ajuntament de Capellades. Dono la paraula al regidor d'Hisenda, Jaume Soler.
Val, repetiríem la presentació que he fet abans de l'escola Bressol Vailets. Bé, comento que el romanent de tesoreria, la documentació que els hi hem enviat, és de 4.346.132,59 euros. El rati del deute viu és del 0,01%. Si se'n recorden, vam liquidar tot el deute. I el període mig de pagament que té l'Ajuntament de Capellades el darrer trimestre és de 2,79 dies. Res més.
Com hem dit abans, fem torn de paraula. Per tant, portaveu de Ciutadans, si té alguna qüestió a aclarir, té la paraula.
No, ninguna.
Partit Socialista.
No, em remeteixo a la intervenció feta amb anterioritat.
Junts per Capellades.
No, tampoc no tenim res més a afegir.
Vila de Capellades, CUP.
Tampoc res a dir.
Esquerra Republicana. Bé, doncs, hem donat compte. Ara passaríem al següent punt, el 3.1.2, que és també donar compte del decret d'alcaldia de liquidació del pressupost 2020 de l'organisme autònom Museu Molí Paperer. Regidor Jaume Soler, com vulguis.
Val, reiterar el que hem dit abans i els números del Museu Molí Paperer. Ha estat un romanent de tesoreria de 96.053,95 euros. El rati del deute viu és 0 i el període mig de pagament aquest últim trimestre és de 2,32 dies. Res més.
Tornem amb el torn de paraules. Portaveu de Ciutadans.
Nada de comentar.
És Partit Socialista.
El mateix que el punt anterior.
Junts per Capellades.
Res, vull dir, és correcte.
Vila de Capellades, CUP.
És a dir.
Esquerra Republicana.
Bé.
Regidor. Donem per... Tanquem. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que proposem a ple la proposta d'aprovació i modificació de crèdit 02-2021 de suplement de crèdit extraordinari. Continua amb el regidor d'Hisenda, Jaume Soler. Quan vulguis, tens la paraula.
Val, d'acord. L'eina de la modificació de crèdit permet a un govern modificar les partides pressupostàries previstes en el pressupost inicial que es va aprovar pel ple d'aquest Ajuntament. Comissions informatives, ja els hi vàrem avançar el detall de les actuacions i aprofitem el romanent de líquid de tesoreria per dotar aquesta modificació. És una modificació de pes, són uns 723.635,35 euros al total, en el que dotem econòmicament un seguit d'accions, tant a nivell d'inversió com reposició o manteniment, que les diferents regidories han proposat, vistes les necessitats tant tècniques o d'actuacions demanades per veïns i veïnes, per disposar de millors serveis, equipaments o qualitat de vida. Us poso, doncs, tot el seguit d'actuacions, agraint a tot l'equip del govern i a tots els veïns i esperonant-nos tots plegats perquè tirem endavant, com no pot ser d'altra manera, totes aquestes accions que ara detallaré. L'espai per als joves del XUP es dota, reparació i millores d'instal·lacions a l'aigua pública, adaptar la màquina escombradora vella on hi posarem un grup de pressió per la neteja a pressió, reposició de pintura del Marquès de la Pobla, el canvi de la sequoia, reparació i millora de tot l'albarat, la fase 2, la reparació del rec del coronaire i millora, instal·lació d'un armari elèctric per firaires a l'esplanada, reposició i il·luminació pendent en el cementiri, campanya d'alimentació pels coloms, assessorament extern sostenible, que és un punt que hem parlat també, seguretat al camp de futbol, el paviment de darrere la marquesina del camp de futbol, la reparació de la vorera de la plaça d'Espanya, la reparació del vehicle de la policia que va tindre una avaria important, ampliació de la reforma de les dependències policials a la UAC, adquisició d'eines de treball per la brigada, millores pel cementiri, projecte tècnic Espai Jove i el poliesportiu de l'Aigua Calenta, canvi de cadires de les grades del poliesportiu, estudi tècnic econòmic de la taxa de residus de pagament per generació, reposició del terra de l'escola Bressol amb un material que se'n diu linòleo, ampliació de les reformes de quadres elèctrics i obra civil, reposició de llums LEDs per no augmentar la potència contractada del passeig, el carrer Portal, Pomes, carrer Pilar, plaça Espanya, carrer Santana, aparcament de la plaça Catalunya i entre altres de necessitats pel funcionament sostenible. L'adquisició d'un armari de classificació d'ordres dels agents de la policia, adquisició d'armaris de comunicacions, que doncs, cada vegada es necessita més a diferents llocs, senyalització turística, instal·lació d'un equipament de calistènia, pla de viabilitat i sostenibilitat econòmica de la cinglera de l'abric romaní, confecció de la RLT de l'Escola Bressol i el Museu Molí Paperer, adquisició d'un nou programa informàtic per a la gestió digitalitzada d'ingressos que no tenim delegats a l'organisme de l'Ajuntament de Capellades, reposició de la carpa de la Font Cuitora, les despeses de l'acord amb el conveni de l'IAS, les despeses d'acord amb el conveni d'adhesió a la MAP i després el que ha comentat l'alcalde, la part proporcional del finançament de recursos propis amb 78.758 euros en 13, de les actuacions d'obres de pavimentació de carrers i places, fase 1 i fase 2, així com la part proporcional del finançament mitjançant recursos propis de l'actuació del recorregut del parc del Nerd Dental, amb seguretat, equipaments, etc. Bé, com veuen, és una modificació potenta i els agrairíem, doncs, el seu vot favorable. D'acord?
Gràcies, regidor. Tens la paraula, ciutadans, quan vulguis, tens la paraula.
Desde nuestro grupo votaremos en contra del presente, en el sentido de que, aun habiendo actuaciones muy necesarias en las que se tiene que dotar de partida, tenemos algunos puntos en los que no estamos de acuerdo, por lo tanto, votamos en contra.
D'acord. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, nosaltres doncs entenem que el calendari apreta, però són actuacions d'àmbits molt diferents que segur que vosaltres doncs, heu anat comentant i valorant, però que a nosaltres ens ha arribat amb uns marges de temps doncs, tan poc viable que puguem valorar-les prou detingudament. S'ha comentat que la Comissió Informativa se'ns va donar una mena doncs, de prèvia d'aquesta informació. Allà es parlava d'uns 610.000 euros, ara estem parlant ja de 723.000. Sí que és cert que hi ha actuacions importants com els 100.000 euros de l'Espai Jove o els 78.000 euros que hem comentat de les obres de pavimentació de carrers, però que hi ha actuacions en què podem estar d'acord i que fins i tot doncs, potser hem pogut reclamar en algun moment, com la referència de la millora de l'enllumenat dels carrers, ja no només per un tema d'eficiència energètica, sinó també per seguretat, evidentment. Però clar, ens trobem amb un recull tancat d'actuacions triat i prioritzat per l'equip de govern. En l'oposició no hem tingut gaire oportunitat d'opinar ni doncs, de profunditzar. entenem que les proporcions de regidors no fan necessaris els nostres vots a favor, però sí que entenem que si l'equip de govern realment vol trobar complicitat amb l'ajut de l'oposició, doncs entenem que aquestes dinàmiques no afavoreixen gaire, malgrat que, com he dit, puguem coincidir amb la necessitat de part de les actuacions que surten aquí. I ara, un cop fet una mica la lectura de les actuacions del regidor, sí que m'ha sortit un dubte, perquè era una d'aquelles actuacions que no sortien en aquell primer document que ens van donar, és el tema de la reparació del vehicle de policia. Això no entrava dins d'un rènting?
No. Si se n'en recorda, vam adquirir el cotxe.
Al final vam adquirir.
Vam pagar el residual del rènting. Llavors, ara ens toca pagar les avaries.
Ens ha sortit car, sí. Al final.
Pot ser. Que el cuidin.
D'acord.
Acabat? Partit Socialista?
Sí, sí.
Junts per Capellades, tens la paraula, com vulguis.
A veure, nosaltres farem una mica d'acte de fe. Aquí tenim una llista que, evidentment, no hi hem pogut participar. Entenc que la totalitat, si no ho entès malament, provenen del romanent de crèdit, provenen del romanent, la qual, d'alguna manera, el que fem és... A veure, poder no és ben bé així, però és com dir, escolta, ens gastem diners dels nostres estalvis, d'aquells diners que teníem, perquè ens entenguem, a un compte fixe, a llarg termini, i ara ens els anem a gastar. Bé, segurament, esclar, qui fa la llista la faria diferent, no? I segurament hi ha coses que si un doncs va vivint el dia a dia, no es gastaria els estalvis per segons quines coses i a l'inrevés, no? Nosaltres hem mostrat alguna discrepància o més que discrepància no acabem de veure clar, per exemple, l'espai pels joves. Teníem algun dubte? Bueno, se'ns ha explicat el que és l'aplicatiu d'intervenció, Déu-n'hi-do 20.000 euros. No sé si surt més a compte transferir cobrar aquestes taxes de diputació que pagar els 20.000 euros. No ho sé, potser segurament faria falta una explicació més llarga, no? També se'n genera dubtes amb el que és el pla de viabilitat de la cinglera, perquè no sabem ni qui ho farà, ni com, ni què, ni de quina manera. Nosaltres tenim alguna idea al respecte, però tampoc no se'ns pregunta allò que dirien en seu plenària, que és el que pensem al respecte, no? Tret d'això, sí que hem de dir que la major part de coses nosaltres hi som favorables. Veiem que hi ha una aposta important del tema ambiental, que havíem dit abans, amb el tema energètic. Per tant, això ho trobem fantàstic. I després altres coses que s'han anat dient. La Sequoia, no sé si al final ens donem per vençuts, traurem la que hi ha ara i en posarem una altra. No sé si això va per aquí. I la resta veiem que són coses que ens fan falta, que estem perfectament d'assessorament ambient, seguretat en camp de futbol, bueno, tema policia local, sí, són coses, cosetes, que hi estem d'acord. Per tant, això ens fa que hi votem a favor, que hi farem, no? Vull dir, ens sembla en línies generals prou correcte. Llàstima que això no es pogués separar una mica, es pogués desgranar una mica més, però bueno, fem una mica d'acte de fe amb l'equip de govern i que al final la decisió és de tots, no? I per tant, doncs, endavant, i seguirem, això sí, les diferents actuacions a veure com s'implementen i fins i tot, malgrat que ara votem favorablement, sí que ens reservem la crítica futura amb algun d'aquestes aspectes que ja us he avançat. D'acord?
D'acord, gràcies. Vila de Capellades, CUP.
Bé, ens afegim una mica l'explicació del regidor Jaume, però volem afegir que, com veieu, aquestes són... la majoria de modificacions de despeses necessàries al voltant de la millora dels serveis que oferim com a ajuntament, en educació, en equipaments esportius, entre d'altres, però també hi ha reflexades algunes inversions importants que van lligades doncs, els compromisos d'aquest equip de govern que ha anat adquirint, sobretot a l'inici de la legislatura i a l'inici, diguem, del govern, no? Com és l'obertura de l'espai jove, com és doncs, seguir invertint en el parc prehistòric per consolidar l'obertura i el compromís amb el medi ambient i la millora de l'eficiència energètica, no? Cap a una lògica més sostenible. I, a més, doncs, en la millora del pas del casc antic de la vila, com també hem aprovat abans. També reflexa, creiem, aquesta modificació, tot això, aquests compromisos que hem adquirit i que, si tot va bé, doncs, podran veure la llum ben aviat.
Gràcies, regidora. Portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, crec que... Home, que avui és un dia gran, eh? Podem, evidentment, entendre les aportacions de regidors que s'hagin sentit, diguem, insuficientment consultats, però després de molt de temps, que totes les nostres reunions, quan parlem d'inversions, és de plorar junts perquè hi ha pocs diners i a veure entre tots què aconseguim alliberar i a veure si podem fer aquesta actuació de 20 o de 25 o de 15, crec que avui el primer que hem de fer és això, no? Felicitar-nos que aflorem 700.000 euros per invertir en accions que milloraran la vida dels nostres veïns i veïnes. I aquest és, diguem, la primera valoració que se m'acut, no? I si ens polim els estalvis o no ens polim els estalvis, esclar, aquí hi haurà una altra lectura, no? Moltes vegades diràs, bueno, potser no són estalvis, potser és que te'ls havies d'haver gastat abans, no te'ls vas gastar temps pel que fos, no? Per poca convicció, perquè en aquell moment no tenies els plans a punt, no tenies els projectes a punt, mil coses, no? I llavors han anat quedant diners que afloren al romanent, que no és que els hagis estalviat deliberadament, sinó una mica el que diem, moltes d'aquestes actuacions fa temps que tots les volem. Per tant, més enllà de quina consideració tenim del romanent, crec que hem d'estar satisfets de poder fer tot això avui. Crec que també sou, diguem-ne, coneixedors i comprensius amb el tema de la urgència, ja que sabeu que moltes d'aquestes accions necessiten ser executades abans de 30 de desembre i, per tant, clar, tot el que sigui endarrerir l'aprovació de la modificació, doncs, seria complicar la possibilitat de l'execució, no? I per això entenc que part de la vostra, diguem, vot de confiança de Junts o de no votar directament en contra del PSC, sinó de ser l'abstenció, és perquè sou comprensius amb aquest fet. Si no hi ha cap voluntat de diguem, fer el pont a l'oposició, sinó que hi ha certes urgències, hi ha la fortalesa econòmica i també hi ha, i jo crec que també ens hem de felicitar d'això, hi ha una mica la capacitat organitzativa. Com he comentat abans, quan crec que érem el tema de carrer Dolor, etcètera, etcètera, si ara ens sentim més forts, més confiats en acabar les coses, i per això, diguem, intentem accelerar, perquè les anem projectant. O sigui, no és allò que fins que no tens la confirmació i la confiança que tens el recurs econòmic no comences a pensar, perquè llavors entres en un bucle pervers, no? Comences a pensar quan ja se t'acaba l'any. Moltes d'aquestes actuacions que veieu aquí, clar, tenen, algunes sí que són orientatives, però tenen allò del pressupost afinat, són projectes en els que s'està treballant fa temps, que ja, bueno, és qüestió de tenir la disponibilitat econòmica, i ara que la tenim, bueno, ja els hi hem posat, no? I jo crec, això en tot cas, potser el regidor d'Hisenda em renyarà, no? Però en farem més. Per tant, totes les accions que vosaltres no veieu encara reflectides, tard o d'ara se n'hauran de fer més de modificacions i s'haurà de poder fer noves intervencions. I aquestes, com hem comentat, aquestes és que s'han d'executar quan s'han d'executar. No podem endarrerir un mes l'aprovació de la modificació de pressupost, que és endarrerir un mes la contractació de l'obra, no? Per tant, agrair des d'Esquerra Republicana, però entenc que des de tot el govern, la confiança, diguem-ne, total, la confiança parcial, I també, bé, amb el regidor de Ciutadans ens queda mig any, ja el aniríem convencent que avui no fem cap bestiesa, que aquestes accions tenen raó de ser i que si en té de noves en podem parlar.
Gràcies, regidor. Lisenda, vols afegir alguna cosa, regidor?
Sí, jo voldria afegir una cosa, i és que no hi ho dic, i és que, evidentment, de com entén algú el romanent o no, aquesta sèrie de despeses no les podíem fer pel que era l'estabilitat pressupostària. Aquest any que ens l'han aixecat, evidentment, gas a fondo. Va ser una cosa que vam demanar a tots els ajuntaments. No són estalvis, és dir, no ens ho deixaven gastar. Res més.
Abans de passar a la votació, jo sí que volia fer dos o tres puntualitzacions. Primer de tot, agrair al grup de Junts per Capellades perquè ens voti a favor. Crec que són unes millores necessàries, ja s'ha explicat, no entraré en detall. I un aclariment pel Partit Socialista. La setmana passada eren 600 i pico, però ja vam dir que la partida de recursos propis que anava a la modificació de carrers i la partida del NEAN es destinarien també i s'implementarien amb aquesta proposta de modificació de crèdit. Els 600.000 euros, si tu els 723 li restes els 78 i els 62 del NEAN i et surt els 623. No és que hàgim inventat res a última hora. Aquesta llista, com ja ha dit algú dels meus companys, és una llista treballada, pensada. La majoria de tots els grups ens heu, amb els precs i preguntes, la majoria de moltes vegades ens heu preguntat per coses, per temes mediambientals, per la sucolla, pels leds, pels llums, pels quadres. Llavors, és senzillament posar ordre a unes necessitats. Per afegir dues dades, no? Molt importants, que la majoria de vosaltres hi heu votat, per exemple, en el cas avui, de la reparació de carrers, heu votat tots a favor. La suma dels temes de sostenibilitat i vies públiques és el 40% de la despesa d'inversió. I si a això li sumem la millora d'instal·lacions, vol dir que el 65% dels 723.000 euros és sostenibilitat, vies públiques i instal·lacions. El que més, evidentment, la partida de joventut és un 16%, però és una partida que és una necessitat per a la nostra vila i és un pacte que crec que és necessari, i és tindre un espai ja d'una vegada pel jovent, i l'altre estem parlant gestió interna un 7%, jardineria, arbres morts, no en parlem 70 vegades, arbres, falta aquest forat, falta aquest un 5%, i la resta és un 7%, senyors meus. El 65% de la inversió que farem d'aquí a final d'any, vies públiques, sostenibilitat i instal·lacions. No fem cap despesa que no sigui necessària, res més. Aquí ho deixo.
Si em permets, en cap moment doncs, jo he manifestat el sentit de vot en abstenció. El que he posat de manifest és doncs, que trobem que la forma d'actuar doncs, no afavoreix doncs, aquesta complicitat per part dels grups de l'oposició. Evidentment, com ha comentat el Marcelí, hem de fer actes de fe amb actuacions com les que es presenten aquí, perquè entenem que són actuacions encarades a millorar el poble. Entenem que, per exemple, comptant el tema dels 100.000 euros per l'espai jove, entenem que aniran condicionats pel projecte que, com comentava la Comissió Informativa, se'ns presentarà, però que segurament vosaltres heu tingut un abans, nosaltres no. Per tant, no he dit que no estiguem a favor d'aquestes modificacions, sinó que ens trobem doncs, que la forma de trobar-nos-ho no afavoreix doncs, que ens sentim còmplices d'aquestes doncs, actuacions. D'això jo us dic, en cap moment doncs, hem manifestat que el nostre vot vagi encarat cap a una abstenció, ni molt menys en contra, però sí que és cert que, doncs, com comentava el portaveu de Junts, doncs, ens trobem de forma reiterada en situacions en què hem de fer uns actes de fe, en què no tenim control de com s'ha arribat a aquesta decisió i evidentment doncs, tampoc tenim gaire control després a l'hora de com s'executen aquestes inversions, perquè són grans bosses que s'han d'anar fent amb el dia a dia, que evidentment vosaltres doncs, esteu a sobre, però que sí que per part nostra doncs, ens trobem de vegades amb aquesta situació d'indefensió, de que evidentment hem de recolzar totes aquelles mesures que entenem que han d'afavorir el poble, però desconeixent com s'ha arribat i desconeixent com s'ha executat, doncs de vegades doncs ens fa força complicat doncs, fer aquests actes de fe. Simplement volia fer-vos aquest aclariment.
Sí, sí. D'acord, d'acord. No, la situació que arribem aquí és molt clara. La liquidació s'ha presentat avui i al moment que tu tens la liquidació de tots els ens, tu tens... saps la teva situació financera i a partir d'aquí has de fer les modificacions de crèdit pertinents per desenvolupar totes aquestes accions. La majoria sí. d'accions us les vam avançar l'altre dia. Jo estic d'acord amb tu.
Això és evident, però jo et dic no és que mateix, com no m'agrada decidir quines són i què s'ha
fet. No és el mateix una setmana, evidentment, però l'equip de govern pren decisions, això està clar, no? I no és el mateix avançar-ho en una setmana i poder-ho parlar que, evidentment, amb més temps. Realment, aquí ens pilla el temps. I, com hem dit tots, és una acció que recuperem de i s'ha d'executar abans del 31 del 12. I, llavors, aquí no podem perdre massa el temps. I, evidentment, si vols, qualsevol moment, i el teu sentit del vot, el que sigui, el que sigui, segur que coincidirem amb el 90% de les accions que hi ha. En parlem amb més tranquil·litat, però nosaltres havíem de forçar l'engranatge administratiu de l'Ajuntament, perquè és que si no, no podem anar de vacances sense tindre tot això controlat i encarrilat, m'entens? Doncs, quan vulguis, estem aquí, qui sigui, per parlar-ne, no? Ho deixo aquí, eh?
Evidentment, l'equip de govern pren decisions, això estem d'acord, però el que jo m'agrada és això, precisament que entenem, jo ho he dit al començament de la intervenció, entenem que el calendari apreta, però també, per una part, crec que podeu entendre doncs, que si el que ens demaneu és doncs, aquesta complicitat i que ens fem una mica corresponsables, doncs, que vulguem també tenir tota la informació sobre la taula per poder prendre aquesta decisió i fer-nos corresponsables doncs, amb coneixement de causa. Simplement això.
D'acord, no, no. Segurament que tens molta raó, sí, sí. Però seríem a votació? Passem a votació. L'aprovació de la modificació de crèdit 02 del 2021 de sobrecrèdits extraordinaris. Vots a favor?
Esquerra Republicana, Vilada Capellades, Junts per Capellades, PSC.
Tensions? Vots en contra?
Ciutadans.
Gràcies. Doncs ara ja anem al torn de paraula a cada un dels portaveus dels grups municipals. Comencem pel representant de Ciutadans. Quan vulguis, tens la paraula.
Bien, señor alcalde, tenemos varias cuestiones. Una de ellas, bueno, varias de ellas antiguas en sí. Vamos a preguntar por el estado en el que se encuentra el Pipicán que tenemos ahí en la Fuencuitora, que está con un estado de abandono, que no tiene agua en la fuente para los animales y que en sí se queda pequeño y muy descuidado para la gran cantidad de animales que tenemos aquí en la localidad. Ya en tiempos pasados, en junio del año pasado, se rogó a este equipo que se hiciera un estudio para intentar la construcción de otro pipicán en la otra parte de la población, dígase por la zona de la explanada o incluso hasta en el polígono mismo de la Barquera. Vale, esto es un tema. Ahora le quiero preguntar con referencia a otro tema. El pasado 14 de enero se votó en pleno una moción por la cual se iban a hacer ciertas actuaciones con relación al autobús del tren. Se votó por unanimidad, aprobándolo. Y entre ellos se dejó por escrito que se iba a hacer un estudio económico del gasto que supondría asumir que la empresa adjudicataria cubra este servicio, valorando la capacidad presupuestaria del ayuntamiento. y que este estudio se debería presentar a todos los regidores antes del día 30 de junio de 2021. Señor alcalde, tiene usted 2 horas para poder presentarnos ese estudio si está realizado. Se acaba el mes. Bien. Otro tema que queremos tratar es con relación a la adjudicación de los servicios, de los edificios, o sea, de la limpieza de los edificios municipales que se realizó por licitación en julio del año pasado. En esa licitación hubo 3 lotes, de los cuales el primero y el segundo están adjudicados y entregados a las empresas que lo ganaron, y un segundo lote que quedó desestimado por parte del adjudicatario, en el sentido de que no le interesó y en último momento lo dejó. Y a partir de ahí está trabajando en ello la empresa que venía realizando ese servicio hasta este momento. Entonces, se quisiera saber por parte de este equipo, por parte de este grupo, ¿cuándo se pretende abrir otro procedimiento abierto para la presentación de este servicio, este contrato público? Y en sí, pues saber por qué se está continuando y no se ha llevado a cabo ya este expediente, cuando esa empresa en sí ya presentó en esa licitación una cuantía por la cual quedaba excluida para esa misma licitación, por lo que entendemos de que sería aconsejable de presentar un nuevo expediente. Y la última cuestión que le quiero hacer llegar es con relación a la alarma que se ha generado en la localidad con relación a la ocupación de un local comercial por parte, al parecer, de personas que en la mayoría de ellas son menores de edad y en las que ya entiendo de que por parte del ayuntamiento no se tiene parte en la propiedad de ese local, pero sí en lo que es la relación de la seguridad ciudadana que pueda conllevar a lo que se ha llegado a ver de tipo botellón en la puerta de ese local. Entonces, a ver qué es lo que puede usted indicar a los vecinos para que se nos baje un poquito el sistema, el tema de alarma que puede haber generado toda esta ocupación y de cara a los propietarios de otros locales de esta localidad. Nada más.
Si cas, comencem, lo del Pipicant, lo de la falta d'aigua no estava informat ni jo ni els serveis tècnics. El que sí que puc dir és que la neteja, la setmana passada, es va fer una neteja de dalt a baix, en tot el tema d'herbes i ordre i llum. El tema de l'aigua no ho sé. Pot ser que encara sigui degut a la Covid, perquè en el seu moment totes les fonts del poble estaven tancades, perquè, però en aquest cas no ho sé. Prenc nota i t'ho soluciono. L'alternativa a un Pipicant, segons els serveis tècnics, que en el seu moment es va preguntar, a la Barquera no tenim cap espai municipal i l'equip de govern ha considerat que tindre un Pipicant utilitzant l'esplanada doncs no era el lloc adequat per un Pipicant. Ens sembla que molts dels gossos, la franja que s'acumulen, en algun cas, doncs són molt poques hores al dia i molts crec que tenen alternatives el que és l'entorn dels camins del voltant, llargandàs i això. A nivell municipal, els serveis tècnics no m'han trobat cap lloc alternatiu per poder tindre un espai Pipicant més gran. I lo del ferrocarril de la Generalitat de Catalunya, dir-te que el regidor Jaume Soler, el Miquel Soler i jo hem tingut diverses reunions amb ferrocarril de la Generalitat, 2-3 més o menys, i si cas el Jaume i el Miquel et presentaran una mica la situació de la cosa com està.
Sí, si vols, ja m'avanço jo. Sí, bueno, és una mica la temàtica que ha sortit també en aquest ple, el transport públic, la sostenibilitat i tot plegat. Val a dir que tot això, ja ho recordareu que ho comentàvem també a la presentació del Pla Local de Joventut i que aquest era un dels temes a treballar i que ens vam autoimposar i que després aquesta moció que comentes va venir després. I llavors ja sí que, com comentes, ens vam conjurar a buscar una data, que és la de dia d'avui, per intentar trobar una solució. I està clar que, com comentes, haver-ho aprovat per unanimitat després del debat que vam tenir previ ens ha ajudat a tenir més força i més legitimitat Primer de tot, si bé abans de la presentació de la moció des de l'equip de govern ja s'havia fet una aproximació de la situació parlant amb l'empresa que gaudeix de la concessió del servei, ens vam asseure amb aquesta empresa una altra vegada per acabar d'analitzar els punts febles que veiem de l'actual servei, aquelles mancances que es podrien resoldre fent un front comú. Amb tot això i exposant aquesta situació vam poder concertar una sèrie de reunions, com comenta ara el Salvador, amb les autoritats competents, concretament amb FGC i amb representants de la Direcció de Transport Públic i Mobilitat. Vam aprofitar aquesta reunió no només per exposar aquest punt de l'enllaç amb l'estació de Capellades que es comenta, sinó també per una altra sèrie de mancances detectades també en relació al transport públic. I en el debat que va sorgir hi va haver-hi un compromís de millora de la situació i també ens van explicar una mica la filosofia que es mantenia tant des de FGCI com de transport públic. La lògica que importa FGC i transport públic des d'altres exemples d'èxit, com ha passat, per exemple, amb Suïssa, és que es cobreix amb autobús totes aquelles franges que tenen un volum més gran de persones i quan la franja no és tan concorreguda, diguem-ne, aleshores el servei es fa amb un transport menys costós adaptat al volum. En el cas actual d'FGC es faria mitjançant un servei de taxi que la mateixa empresa hauria de subministrar. Amb això, FGC i Transport Públic es van comprometre a posar de la seva butxaca qualsevol franja que s'hagués de cobrir amb autobús i que es pogués justificar que s'havia de cobrir amb autobús i que actualment no es fa. De la mateixa manera, es treballaria amb l'empresa per tal que el servei de taxi que actualment ja funciona, d'anada cap a la vila, pogués funcionar també de Capellades a l'estació. I, similarment, també hi ha el compromís d'invertir en cartelleria i informació de tota mena per tal que el ciutadà conegui aquest servei. Finalment, també se'ns va fer un apunt sobre una aplicació que estan desenvolupant des de FGC i que es podria servir per tal de trucar, per exemple, aquest servei de taxi abans d'arribar a l'estació i fent tot plegat una mica més àgils. Havent fet tot això, més endavant vam tenir una primera resposta, concretament d'FGC. En aquesta primera resposta se'ns feia una proposta de millora de l'estació en general, que és una de les reclamacions que vam aprofitar per fer. I aquest projecte augmentaria les places de pàrquing, milloraria la il·luminació, augmentaria la seguretat de l'estació en general, etc. I d'aquesta manera els veïns de Capellades o d'altres poblacions veïnes que utilitzin aquesta estació podrien deixar el seu vehicle privat a l'estació amb molta més seguretat. Aquest és un projecte que s'està treballant, s'està perfilant, tot apunta que pot anar a bon punt, però que encara no podem avançar per això, eh? Per això mateix que encara és un projecte que està molt obert i que encara s'ha de treballar, però bé, creiem que està anant per bon port. I ara per ara, com està la situació, és que estem esperant a poder concertar una reunió amb transport públic per acabar de lligar totes aquelles millores que comentava abans de les franges horàries amb autobús, tant de l'autobús com del servei de taxi que us comentava. Per tant, estem pendents d'aquesta reunió que, com ja sabem, amb eleccions que hi ha hagut pel mig, canvis de posicions, etc., ha sigut una mica complicat concertar-ho tot plegat, però bé, des de l'equip de govern ens mostrem ferms en el compromís de continuar treballant en tenir aquest enllaç digne amb l'estació de Capellades i que sigui molt més flexible i que sigui potent. Per tant, no tenim ara per ara un informe, potser que és el que es demanava explícitament a la moció, però ja et comento tota aquesta feina que hem anat fent i reitero el compromís que tenim com a equip de govern i que en breus podrem saber, podrem tenir dades més concretes de tot això que estic explicant.
Gràcies, Miquel.
Me gustaría contestar al señor regidor en el sentido de que ha dado una explicación muy clara de todo lo que al parecer ha tenido en trato lo que es el equipo de gobierno con las autoridades del transporte, pero en sí el resumen es que estamos exactamente igual que estábamos, porque el servicio de taxi ya existía, los horarios aquellos siguen todavía descubiertos y hoy por hoy entonces no hemos conseguido todavía ningún cambio. A partir de ahí también quiero hacerle llegar la idea del hecho de que lo mismo que en la moción que se ha presentado hoy con relación a las zonas de ferrocarril, para intentar buscar un beneficio económico a los usuarios. Asimismo, también se podría aprovechar en esas reuniones para que por parte de los representantes del ayuntamiento que las tengan, puedan coger y solicitar a la autoridad del transporte que desaparezca lo que es el precio del billete del bus, que las personas que no hacen uso de un título de tarjeta deben pagar individualmente. No sé si conocen en sí lo que, a lo que me vengo a referir, pero si uno hace uso de una tarjeta de transporte, le convalida el viaje del autobús y no tiene que efectuar ningún pago. Pero si una persona que ocasionalmente se quiere dirigir a usar el tren, tiene que pagar el autobús y el tren. Y esa sería una buena medida que se podría intentar solucionar, aparte de la necesidad de los autobuses que hacen falta. Nada más, solamente era aclararle eso con relación a este tema.
Gràcies. Jaume, tu vols afegir alguna cosa d'això?
Bueno, no, que és dir, aviam, les propostes i el que vam aprovar tots està bé, però estàs davant d'una administració diferent, una administració que ha canviat de director general, que la seva proposta és pel taxi on demand, i quan determina que hi ha molts usuaris a una determinada franja, no tindrà cap problema a posar un altre autobús, i aquest estudi l'està fent. Aquí falta molt la bidireccionalitat entre l'estació i Capellades, i Capellades i l'estació, aquesta aplicació també, i que crec que el camí és bo. No tan ràpid com vol el senyor Guerra, però fem el que podem, i més, perquè ja ho sap vostè, que tot i que ha dit en Miquel que ens en sentem, a vegades una cosa és sentar-se i l'altra és fer videoconferència. Llavors, les relacions humanes a vegades també afecten en temes d'aquest tipus. Res més. Ho seguim treballant i el anirem informant a tothom de les negociacions tal com van.
Jo només, com que s'ha dirigit personalment a mi, afegiria que el 30 de juny no estarà acabat, però possiblement molt aviat tindrem solucions clares i concretes i de millora de tot el tema de l'estació, la senyalètica i tot el que és el servei de ferrocarril. L'altre tema, un altre que m'has preguntat, és sobre l'adjudicació dels lots, dels tres lots de neteja, que dels tres, un, hi va haver una empresa que va renunciar i, evidentment, això és un tema que es porta des dels serveis jurídics i des de l'Administració General de la Casa. Jo el que sí que sé és que aquesta empresa que va renunciar, la següent que hi havia és la que crec que és la que ja fa el servei actualment. Jo, en aquest cas, sí que em remeto a la senyora secretària, que segurament que ella té la qüestió legal més clara que jo.
Bueno, ara nosaltres el que estàvem... S'ha de preparar el que és la licitació nova de l'últim lot que queda, perquè ha hagut com un any de pròrroga, diguéssim. I ara la veritat és que coincidim amb el senyor Guerra, perquè tenim a l'avís que ara hem de realitzar novament la contractació d'aquest nou lot. O sigui que potser en el proper ple ho tindrem ja preparat, a més d'un informe jurídic respecte a la situació, perquè com vam tenir tots aquells recursos especials per part d'aquesta empresa de neteja Hidalgo, doncs per aclarir ben bé a la corporació en quina situació queda aquesta empresa i licitar de nou aquest nou lot aquest, que ara no em recordo quin número era de la contractació de la neteja dels edificis.
A ver, quisiera preguntar también al señor alcalde con relación a todos los temas de las contrataciones que se vienen haciendo en el ayuntamiento. ¿Sería necesario que se le pudiera dotar de herramientas a lo que es el personal del ayuntamiento, al personal del funcionario, para que tengan más facilidad de poder preparar todos estos temas? Porque lo que no puede ser es que estos expedientes se retrasen tanto. Estamos hablando de un año vista. Pero es que nos estamos encontrando ahora mismo que, por ejemplo, en la contratación que hubo con el pabellón, con lo que es la adjudicación del pabellón polideportivo, en el mes de marzo finalizó los 4 años que tenía de contrato.
No.
Yo creo tener visto en la portada de transparencia en sí que ese contrato finalizó, o sea, se ejecutó.
No,
se ejecutó, ese contrato
porque Deportivo no hará 2 años y yo diría que era un contrato de 4 años y 2 de prórroga, ¿eh?
Pues
yo ahora lo digo de memoria, ¿eh? Claro, esto si acaso me lo tenía que preguntar antes del pleno, pero desde luego no coincido, ¿eh?
Vale.
Si no lo miro ahora un momento mientras van hablando, pero no.
Vale, pues si lo pudiera mirar y así lo aclaramos, y si, bueno, si por parte del equipo de gobierno se tiene que ampliar el presupuesto para dotar de herramientas suficientes para que los funcionarios pudieran trabajar mejor, pues es así, porque lo que no puede ser retrasarse estas cuestiones de dinero público. Nada más.
T'he dit abans que amb la gestió interna invertim un 7% i en una d'aquestes partides va destinada a tot el tema de gestió de la intervenció. Res, jo també volia aclarir un altre tema. Com tu saps, deu recordar que l'últim ple es va haver un informe d'intervenció sobre el pla d'acció de gestió. Aquest pla d'acció de gestió és un pla que s'està treballant, que controla, organitza i fa un seguiment de tot el tema contractual de la casa en tots els àmbits. I aleshores, possiblement, el proper ple ja el presentarem perquè la seva proposició és tindre ordenat i controlat tot el sistema de la contractació de la casa. I en aquest cas, doncs, s'està treballant. I el cinquè punt que m'has parlat és sobre el tema de l'ocupació del BBVA. L'equip de govern va tindre constància d'aquesta ocupació. Aquesta ocupació és un espai privat que no afecta l'Ajuntament. Els nostres policies en el seu moment van fer la feina que tocava. Jo com a alcalde i com a regidor de governació sabràs que també va fer la seva tasca, doncs nosaltres, evidentment, el que vam fer és analitzar amb els responsables, amb els caporals pertinents, la situació de la cosa. En cap moment nosaltres hem tingut cap queixa per escrit de la situació. Nosaltres l'únic que s'hi vam tindre és el dia de l'ocupació, 3 o 4 trucades, crec que eren, no crec que passessin de 4, si cas el regidor després em rectifica, sobre la situació en si. Jo crec que en aquests moments la situació és una ocupació com d'altres, que en aquest cas jo no dono el meu punt de vista, sinó l'únic que dic és que aquest desordre que tu m'estàs dient del carrer i aquesta inquietud, nosaltres, ja et dic, ens hem de basar en fets, en situacions concretes, no en situacions que puguem pensar, no? Que pugui portar una situació com en aquesta, no? Et dic que aquest és l'argument i la situació que jo t'estic dient. Nosaltres, la policia, ha tingut trucades puntuals, al principi possiblement, però molt poques, i a partir d'aquí no hi ha hagut cap més incidència. No sé si el regidor de Governació vol afegir alguna
cosa. No, jo ratifico plenament les paraules de l'alcalde, que, com sabrà bé tothom, és el responsable màxim de seguretat a dins de l'Ajuntament, i aquest regidor col·labora amb el que pot amb la regidoria de governació. Ratificar això, que van haver, sembla que van ser 6 trucades, una cosa així. Els primers dies va haver un excés de gent al carrer, és evident, i això va posar nerviós alguns veïns, però de la mateixa manera que alguns veïns, doncs, van donar suport, com amb altres ocupacions que hi ha en algun lloc, que donen suport als ocupants. No entraré a discutir això, tampoc. Crec que amb el que ha dit l'alcalde està tot ben explicat.
Has acabat, Valentí? Val, doncs continuarem amb el representant del Partit Socialista.
Bé, per part nostra, insistir en una qüestió recurrent. El tema dels espais infantils, en aquest cas també esportius, que hi ha al Tall de Meló, doncs ens ha fet arribar que estan uns desperfectes considerables, una mica, doncs, recollir una mica el que comentava abans quan feia la modificació de crèdit, no? En aquest sentit, doncs, també ens queixàvem una mica precisament per això, perquè hi ha coses que almenys a nosaltres ens van fent arribar i creiem que doncs, també es podria haver actuat. Us tornarem a demanar doncs, que feu l'esforç o la feina d'anar a veure com estan aquests equipaments i s'arreglin, es corregeixin aquells que presenten els desperfectes que poden causar lesions en els més petits de la vila, perquè és el que és doncs, preocupa tant a pares i mares com a la resta. Doncs, si us demanaríem que hi féssiu les accions pertinents. D'altra banda, se'ns ha preguntat, doncs, ho portem al ple, us ho preguntem així obertament, tampoc no volem massa detall, perquè entenem que és una cosa doncs, pròpia d'equip de govern, però sí que se'ns ha fet la consulta respecte a la festa major, si vist com van les coses, doncs, podem tenir una festa major amb unes condicions, diguem, de normalitat o pseudonormalitat. Doncs sí que us demanaríem doncs, una mica d'aclariment, ja us dic, no demanem detalls, entenem que això és cosa d'equip de govern, en concret de regidora i la seva organització, però sí que una mica doncs, per aclarir de cara a la gent doncs, si la previsió és de poder fer de recuperar una mica doncs, la festa major més tradicional, no? I, tret d'això, sí que demanaria a l'alcalde, un cop acabi el ple, doncs, volia comentar un parell de temes més d'àmbit doncs, que ens ha fet arribar de persones concretes, que, per tant, entenem que doncs, no té sentit dir-ho aquí, sinó més una mica fora de micro, i un tema doncs, que ens ha fet plantejar sobre el funcionament de la piscina. Però us dic, això sí que us demanaria doncs, poder parlar-ho després.
D'acord. El tall de balon, pots concretar ben bé què és exactament aquesta que us hem fet arribar?
Doncs, per exemple, se'ns va fer arribar una imatge dels balancins, per exemple, dels petits, aquests que són de quatre seients, tenen totes les fustes, doncs, estan les fustes malmeses i evidentment, doncs, a l'hora de seure allà es poden fer mal els nanos.
D'acord, ho anoto i demà ho passo a la brigada. La festa major, la SUA et contestarà perfectament. Que és
que... bueno, aquest any sí que tindrem festa major. Evidentment estem... Bueno, és una mica complicat, la veritat. Programar una festa major quan tens una normativa, el cap de setmana tens una altra i una altra, però sí que... Bé, la situació doncs, ja ens hem com acostumat no? a poder programar en aquest sentit i sí que la idea és poder normalitzar al màxim doncs, el tema de les activitats, sempre sota les mesures una mica que preveuen el Procicat, tant de control d'aforament com el tema d'horaris, etc etc. Sí que és cert que possiblement no podrem gaudir d'aquelles tradicions com pot ser un cercavila, com pot ser una nit de barraques, etc etc. O sobretot activitats itinerants, no? Que sobretot és allò que el Procicat doncs, sí que marca molt que es pugui evitar, no? Però sí que la idea... Bueno, ens hem trencat una mica el cap per transformar totes aquestes activitats en alguna altra cosa. Però sí, aviat, de fet, estem ultimant la programació, el cartell, etcètera. Sí que ja veureu que hi ha alguns canvis, però produïts bàsicament per la situació.
D'acord, ho celebrem i de manera anticipada doncs, agraïm la feina feta per la regidoria i els tècnics que s'encarreguen, que sabem que és una feina doncs, complicada. Potser hi ha aquelles mesures que ens hem anat acostumant, com comenta la regidora, per exemple, amb la piscina. Crec que el tema del control d'aforament, al final ens hem acostumat i acaba sent una cosa doncs, que ja ens va bé, però sí que és cert que hi ha activitats doncs, que malauradament doncs, trobarem a faltar, però bueno, dins del possible s'agraeix aquest esforç per no tornar a la normalitat.
D'acord, Taron. El de la piscina em queda per després, no?
Sí.
Val, d'acord. Portareu de just per capellades... Té la paraula.
Si us sembla, no ho sé, faig tot el conjunt de preguntes o suggeriments que tenim. Un és, si es preguntar si amb Ràdio Capellades hi ha la idea de fer alguna cosa o deixar que sigui un film musical per sempre.
Vols que contestem o anem a
apuntar? No, vaig dient. Un suggeriment. Hi ha una web que es diu 3w.catmemoria.cat, repeteixo, catmemoria.cat, en el qual es van anar recollint doncs, totes les fotos de, en diferents pobles de l'1 d'octubre de l'any 2017. No sé, bueno, havíem pensat que potser seria una bona pensada fer una crida a recopilar material perquè el poguéssim també tenir en aquest espai web com tenen molts pobles. De Capellades, de fet, només surten 3 fotos. Bueno, podríem analitzar la conveniència o no, i si convenim que sí, doncs fer una crida a portar material gràfic, no? Després també dir-vos que van sortir no només les bases, sinó que hi ha la convocatòria, i si no m'equivoco s'acaba el 22 de juliol, de suport al comerç i serveis, en el qual hi ha diverses línies de finançament, l'una adreçada a les associacions de botiguers i serveis, una altra a la renovació de comerços, amb una inversió mínima de 2.000 euros i un màxim de 5.000, amb un 50% d'aportació, si és fins a 5.000. I després també, que penso que és interessant, hi ha el suport a la transformació digital del comerç. No sé si això ja ho heu traslladat, ho teniu recollit, però sí que seria interessant, estant a 30 de juny i tenint en compte que s'acaba el 22 de juliol, fer-ne difusió. Insisteixo, digitalització, suport a obertura i renovació d'espais comercials i després de suport als municipis en l'àmbit del comerç. Després hi ha una pregunta dirigida al regidor de Cultura, bàsicament preguntar com està el tema de l'arxiu. Se'ns va comentar fa molts plens, potser fa més d'un any, la veritat, que hi havia alguna bona notícia, que hi havia alguna subvenció amb algú que, no sé, per posar endreça a l'arxiu. Després també han sortit, i avui informalment li he passat a l'alcalde, doncs, subvencions en tema animals. Segueixo, 3 coses més. Sí que ens agradaria poder pel mes de setembre saber si hi ha algun impacte o no a l'Ajuntament, bàsicament amb un tema financer, la sentència del Tribunal Suprem que reconeix com a indefinits els interins de més de 3 anys. Poder no té cap impacte i si en té sí que ens agradaria saber quan. És una pregunta que no és per respondre en 5 minuts, si és que n'hi ha, vull dir... Després sí que demanaríem la màxima celeritat, si és que potser ja s'ha fet i jo encara no m'he assabentat, o nosaltres. Bueno, ha aparegut un grafiti dins el recinte de la bassa, vull dir, quan dic dins el bas, i no ens agradaria que sentés precedent, doncs ja està prou deixada la cosa perquè ens entenguem, com perquè a sobre ara es posi de moda pintar grafitis dins la bassa, no? Aprofitant això, també sí que demanaríem, hi ha alguns arbres, unes figueres que creiem que s'han de treure perquè és que estan rebentant, com acostuma a fer amb les figueres, la paret de la bassa, sobretot davant del museu, no? Es veu ben bé com comença a aixecar i a escardar la paret. Demanaríem, repetim el que hem dit amb el passat ple, el tema dels certificats energètics, I després sí que ens agradaria també, bueno, suposo que des d'alguns dels partits que estem aquí, bueno, doncs avui hi ha hagut una escenificació d'alguna negociació, no sé com arribarà aquesta taula o tauleta de diàleg, però al mateix temps hi ha hagut aquest procediment del Tribunal de Cuentes, no? Sí que ens agradaria buscar algun tipus de moció pel proper ple. Si els partits que esteu aquí esteu d'acord. I després ja deixo pel final una pregunta que ha fet el regidor de Ciudadanos, en Valentín Guerra, i nosaltres també volíem preguntar el mateix, no? Quin era el capteniment de l'alcalde respecte a l'ocupació del local de final del carrer Major, no? El nostre parer, l'alcalde hi ha passat molt de puntetes i el regidor de governació també. Tant de puntetes que no sé, bueno, intuïm que és per no fer-se mal amb els companys de coalició a l'equip de govern, perquè si no, no ho entenc d'una altra manera. Nosaltres des de Junts per Capellades sí que ens preocupa. Jo no sé si hi va haver moltes trucades o no. Evidentment que hi ha gent per tot, hi ha gent que ho recolza. Penso que a dia d'avui els tres pisos que hi ha a sobre ja valen menys que fa dos mesos. No s'ha de ser gaire intel·ligent per entendre-ho. I que no, vaja, no, ens sembla que no és de rebut entrar a normalitzar una situació com aquesta, no? És a dir, abans hem, en un dels anteriors punts hem parlat de fer un local pel jovent on no es puguin desenvolupar activitats, etc. I nosaltres entenem que la via normal de fer les coses és seguir, doncs, vaja, complir amb les normes que tots ens hem donat, no? Perquè, esclar, ara s'ha ocupat aquest i un altre dia es pot ocupar un altre per un altre motiu i pel que sigui. Llavors, esclar, quan els pòsters que es pengen són d'una ideologia determinada, sembla que ja tenen el beneplàcit de, inclús d'alguns regidors o regidores, i si fos d'un altre color totalment oposat, a tots ens semblaria malament. Llavors, esclar, aquí les normes són per tots iguals. Cal si és de l'esquerra o cal si és de la dreta, no? Siguis més alt o siguis més baix, el portis la samarreta carbassa de color groc, no? I, per tant, bueno, pensem que això pot originar conflictes i problemàtiques. Vull dir, un local com aquest no és un local per fer-hi una paella. Oi que quan una persona obre un bar a Capellades se'ls demana uns requeriments? Doncs aquests requeriments són iguals per tothom. I, per tant, des de les institucions i des de l'Ajuntament no hem d'entrar a normalitzar situacions com aquestes, perquè no ho són. Perquè no ho són. I no hem d'ensenyar a la nostra gent jove de que la via de fer les coses són aquestes. Perquè les coses no són fàcils, però són d'una altra manera. I amb això finalitzo.
Déu-n'hi-do. Si cas ens anem contestant i ens ho anem repartint, perquè aquesta vegada no em toca tot a mi, perquè és que realment... Rayo Capellades, regidor de comunicació.
Jo agafaria les paraules que ha dit el regidor Marcelí Bertorell, i és que en 5 minuts no ho puc explicar. També li explicaria que el servei de radiodifusió en pobles petits, amb els que malauradament no tenim voluntariat. Aquesta emissora funcionava amb voluntariat, on digitalment els professionals que estaven al càrrec de l'emissora com a directora i com a tècnica, doncs, amb necessitats més punyents dins l'Ajuntament, hem recol·locat amb altres tasques dins de l'Ajuntament. Una d'elles la coneix vostè, aquesta taxa, perquè també en la seva època. Jo crec que el futur de les emissores municipals serà en programes conjunts, a través de, per exemple, la xarxa. Vaig tenir una entrevista amb la xarxa, que volen, tenen un projecte de que petits programes que facin alguns municipis que tinguin voluntariat, amb un servidor posar un podcast i després en connectar amb aquests podcasts. Està així. L'emissora com a tal, la despesa que genera són els 100 euros que paguem a l'estat espanyol per la utilització de la freqüència, i desmuntar-ho implicaria després posar un projecte nou per tornar a la ubicació a la ràdio. Per tant, poder conèixer aquella expressió de que no menja pa, i en aquests moments, doncs, la música enllaunada és com el que diu que posa una baliu, una llumeta, de dir estic aquí i algun dia poder tornaré a ressuscitar. Crec que
Aquest és tot el que li puc dir.
D'acord. El següent tema, aquest de comunicació de les fotos de l'1 d'octubre, bueno, en principi sí que és el contesto jo, nosaltres ho valorem com a equip de govern i veurem quin és, si és que tenim un canal clar de que es pugui gestionar això. A mi personalment em sembla, no em sembla malament l'idea. Ho valorarem.
El tema aquest, en el seu moment, sí que es va fer circular, diguem-ne, a títol particular. És a dir, hi ha gent de Capellades que, com ha dit el regidor Marcelí Martorell, ha enviat coses, perquè en el moment en què es feia, diguem-ne, la recapta, per dir-ho d'alguna manera, de documentació més en calent, això va circular, i va circular no de forma, diguem-ne, institucional, però va circular. Sí que jo recordo que des de la Biblioteca de Capellades, en el tauler d'anuncis, igual que s'anuncien altres coses, estic parlant del tauler d'anuncis anterior, no del psicodèlic modern i lluminós, sinó de quan encara anàvem amb suro i paper, com altres, diguem-ne, oferiments que ens arriben, es va publicitar aquesta acció. Bé, podem valorar fer, diguem-ne, una nova batuda, una acció més de promoció, podem valorar-ho, però sí que recordar això, que en el moment en què el tema era calent, Capellades va participar per la pròpia iniciativa ciutadana de tothom que li va semblar raonable de participar. I no sé si la següent ja era...
I la següent, el suport al comerç i als serveis.
Sí, bé, la comunicació d'aquesta línia de subvencions ja es va fer a l'Associació de Comerciants. Es va fer el mateix dia 16, que de fet és quan es va rebre des de la Delegació de Comerç a Catalunya Central, crec, abans estàvem comentant tot el tema de la, diguem-ne, capacitat o competències de les vegueries, doncs bé, els serveis territorials desplegats, entre altres feines, fan aquesta. I nosaltres ja vam traslladar a l'Associació de Comerciants, a Capellades de Comerç. Paral·lelament, ens hem reunit amb ells, i els hem comentat perquè, com deia fa un moment Marcelí, hi ha línies d'afectació directa individual, que cada comerciant a títol particular es pot adherir, i està bé que la coneguin a títol particular, no només com a associació, però hi ha la línia per associacions. Llavors, amb ells ens vam reunir l'endemà, el 17 o el 18, els vam transmetre per correu, però ens vam reunir, i aquesta mateixa setmana ens hem tornat a reunir per posar sobre la taula, entre altres, això que has comentat, que hi ha una línia específica per associacions. I ho hem fet perquè, si recordeu, cada any hem anat fent un conveni a tres bandes, perquè hi havia una subvenció de la Diputació de Barcelona precisament per associacions i que demanava implicació tant d'Ajuntament com d'associacions. I aquest any aquesta línia, la Diputació, no és que no la prioritzi, és que directament no la convoca. Potser la convocarà, però no sé si l'ha de convocar passat vacances, no sé si serem massa temps d'aprofitar-la, no? Llavors, ens vam reunir amb ells i amb el projecte que tenen de nou assessorament, perquè han canviat d'assessors, precisament per recordar-los que per finançar aquest servei d'assessorament s'han d'acollir aquest tipus de subvenció, perquè amb l'any passat, aquest any, de moment no està convocada, i que, per tant, acceleressin amb aquest possible assessor que tindran a partir d'ara, que una de les prioritats precisament és aquesta, que els hi va llovint els papers, perquè aquesta és que és una convocatòria per associacions, aquí l'Ajuntament no hi podem fer res. No? I paral·lelament, com has dit, sí que també hi ha una altra per ajuntaments, que bé, ens estem mirant perquè és una mica complicat d'entrar-hi, quan havíem parlat en alguna altra ocasió amb Capellades Comerç no veien clara aquesta acció. Jo crec que ara ja tots la veiem més clara i bé, si tanquem alguna cosa documentaré. Però vaja, tornant al tema, sí que estem al cas, sí que ho hem comunicat i sí que la part específica d'associacions està a la seva taulada i bé, i amoïna en el sentit aquest, que els enganxa en un moment en què ja no tenen assessorament perquè han canviat d'assessorament i ara haurien de bellugar els papers amb una certa celeritat. Però suposo que sí que sí que ho tiraran endavant. I l'altra cosa que ens comentaves, Diana, dels meus àmbits, el tema de l'arxiu, sí que vaig dir en el seu moment que s'ampliava el rang a municipis de més de 5.000 habitants. Sempre estàvem exclosos per ser... arribava només fins a 5.000 i nosaltres passàvem. Llavors, des del moment en què es va ampliar, de seguida vam trucar aquesta gent, ja vam venir a la biblioteca Diana Vella, on ara és l'arxiu, van estar reunides, van dir, doncs això, no? Van fer com un pressupost estimatiu a tant al metre, ens van dir que sí, que ara han ampliat municipis, però que a ells no els han ampliat la plantilla i que, per tant, bueno, que podíem demanar, que segurament ens ho donarien, que cap al 2022 llarg, 23, potser podrien intervenir i que, a més, amb el grau de cofinançament que ens deien, ja ho passaria, ho comentem junts, però realment no té massa sentit. Valorem que la subvenció, et cobreix molt poc i que la despesa és molt, molt exagerada respecte al... I més tenint en compte que no ho tindrem fins al 23 anant bé. El responsable, crec que es deia Zamora, segur, Jaume Albert Zamora, alguna cosa així, que és el cap dels temes d'arxius a la Diputació, ja hi hem treballat altra vegada. I la cosa està així, ho valorem, però jo quasi que et puc avançar que al final no ens hi acollirem perquè per tenir-ho d'aquí 2 anys i que ens costi més que no passi si lloguéssim nosaltres algú directament, no acabem de trobar-li el sentit. Però un dia que fem una informativa, penso porto, ja. Ho vols que la comentem junts.
La segona notació que tinc és la de la subvenció d'animals. Agraïm aquesta comunicació que tant en tant m'envies, però com t'ha contestat el regidor de Cultura i de Comerç, en aquest cas, tot el tema de la gestió de les subvencions, tenim una informació diària de tot el que va sortint i, evidentment, a partir d'aquí es va filtrant en cada un dels regidors pertinents. Per tant, en aquest cas de la subvenció d'animals ja ens havia arribat, però jo també l'he reenviat amb la persona que controla les subvencions. I que, evidentment, que com totes les subvencions que veiem accessibles i possibles, anem a totes. El tema dels interins vam estar comentant-ho a nivell d'equip de govern, ho anotem i ho valorem. I el tema de la bassa, el grafiti. El grafiti i la figuera va lligat. Quan estava ja a punt de quedar sense aigua del tot, que ara ha tornat a créixer una mica, ja havíem fet un assessorament extern pel tema de les figueres. I semblava que ara de cara, com que la creixença ja està feta, ara ja no creixeran més aquest estiu, semblava que possiblement que anés acompanyat d'una problemàtica a l'hora de poder reforçar-ho a la vegada. I que el fet de que no hi hagués aigua, que no pogués produir un cert moviment. Això vam estar parlant amb el Quino, i parlo amb Quino. I llavors vam deixar-ho possiblement per més endavant i que pràcticament no hi hagués aigua. No hi hagués aigua. Això el que sí que s'ha de fer és al principi de la... Quan comença a rebrotar a principi de primavera o abans, és tallar-ho. I evidentment s'ha d'actuar. Estic amb tu. Estic totalment d'acord amb tu. I amb el tema del grafiti, n'estan assabentats els de la brigada, però volien esbrinar ben bé si era un sistema que es havia de treure pressió, si es havia de pintar a sobre o com es podia desenvolupar. Perquè aquella zona és molt porosa i no quedava clar quina era l'actuació. Però Marcelí, evidentment, com
potser
tu...
Potser rebussant a sobre, no ho sé, en la zona aquella.
No ho sabem, però està pendent. Els certificats energètics, en vam estar personalment un dia parlant un dia tu i jo. Això forma una mica el pla aquest de sostenibilitat que tenim a nivell global de l'Ajuntament que anirà aquí dintre. El Tribunal de Cuentes és una moció que en podem parlar també a la propera comissió informativa, això, aquesta moció que proposaves sobre el Tribunal de Cuentes. I després, que em queda l'última. A veure, jo he dit el que realment crec i penso amb el tema del BBVA. Les competències de l'Ajuntament són Seguretat Ciutadana, junt, policia i Mossos, i benestar dels veïns. Torno a insistir, les dues o tres queixes del seu moment inicial, o quatre, com ha dit el regidor Soler, són aquestes, no n'hi ha més. A partir d'aquí, evidentment, que si el BBVA és el propietari del banc, l'Ajuntament aquí no podem fer de més i de menys. I, evidentment, per temes que m'has comentat de paelles i tot això, doncs nosaltres, jo no em vaig, evidentment, jo no en vaig ser conscient i no és feina meva, vull dir, si com a responsable de seguretat és responsabilitat meva, però la policia en aquest cas, doncs, a nosaltres no ens van informar d'això. No sé, ja et dic, dues competències clares de l'Ajuntament. Seguretat ciutadana, compartida amb Mossos, i benestar dels veïns. Aquestes dues són competències que crec que en cap moment les hem deixat de fer. D'acord? Seguim el torn de paraula. La regidora de portaveu de Vila de Capellades, CUP, quan vulguis, tens la paraula.
No tinc res a afegir.
D'acord. Portaveu d'Esquerra Republicana, tens alguna cosa a afegir?
Prou intens, però avui, suficient.
Doncs ara anem al públic, que si algú encara...
Salvador, perdona, respecte al tema de la contractació del poliesportiu, la finalització del contracte és el novembre del 2021, perquè finalitzava el setembre, però hi ha dos mesos de suspensió de la Covid. Per tant, el termini és el novembre del 2021, més dos anys més de pròrroga.
Molt bé, gràcies, Milagros. Doncs, com bé deia, ja passaríem al públic, si encara algú ens està veient des de casa. Si hi ha alguna pregunta, Montse?
Hola, bon vespre. Doncs no hi ha cap pregunta. La sessió ha durat dues hores llargues. Hem tingut una mitjana d'entre 5 i 6 espectadors, però cap d'ells ens ha fet arribar cap pregunta pel xat del canal YouTube de l'Ajuntament de Capellades.
Molt bé, gràcies. Doncs...
Bon vespre.
Bon vespre, gràcies, Montse. Ho deixem aquí. Regidores i regidors, hem tingut un ple intens, llarg. L'important, crec que des de l'equip de govern, repeteixo amb tot el tema de la liquidació de tots els ens, era una... estem complint els timings que toquen, hem fet una inversió que creiem molt important per Capellades, per tant, crec que el resum final del ple és un ple molt aprofitós per tots els veïns i veïnes. Bona nit, bon vespre i fins al proper ple. Gràcies.
Bona nit.
Quedem-se, no, Aron?
Sí, sisplau. Sí, amb l'Anna també. Bueno,